dia, bon dissabte d'aquest 13 de gener. Nosaltres tornem a ser aquí al Penedès cap de setmana i, com sempre, és un plaer despertar-nos amb tots vosaltres i amb totes les persones que han d'anar passant avui per aquí pels estudis de Ràdio Vilafranca. Comencem aquest matí, com dèiem, de dissabte, com sempre també amb la secció de singulars, on el Marc Paredes i l'Enric Vidal ens porten una setmana més una persona diferencial i suficientment interessant.
Diferencial, com per ser... aquest és nou.
És que cada dia m'innovo, ja ho saps. I com era allò que, aquella passiva que feia, serà entrevistada per ells dos. Seguirem amb la secció de A la carta, on l'Abel Cruces ens porta també cada setmana recomanacions de pel·lícules, sèries i cançons. Seguirem amb l'Albert Pi, que a la seva secció de Cuida't ens donarà consells sobre com portar un millor estil de vida, més saludable, amb més, anava a dir emoció, però no, gestió, i totes les coses bones que ens podem imaginar a l'hora de viure, perquè l'Albert se'l sap totes juntes. I abans de marxar, farem una mica de tertúlia, per si no hagués sigut suficient durant el programa, i això també sempre és una sorpresa, llavors no us puc avançar amb qui ens trobarem, perquè també... Tampoc ho sabem nosaltres ben
bé. Serà una sorpresa per tothom.
Ja ens ho trobarem quan arribi l'hora. Llavors, dit això, comencem amb la capçalera.
Comencem el matí de dissabte i hauríeu de veure el desplegament que tenim ara mateix aquí sobre la taula en un moment. Sembla això un arxiu. I ara sabreu per què, perquè de moment tenim el Marc Paredes i l'Enric Vidal. Bon dia, nois.
Bon dia. Bon dia.
I no podem dir qui més tenim.
No, perquè ara representa que us donarem dues pistes, perquè els de casa sempre intenteu esbrinar, no, qui és el hola singular d'aquesta setmana, però com bé dius, Aina, avui tenim un desplegament de papers, de fotos, un arxiu gairebé, perquè es podria considerar així. Perquè, Enric, aviam, què ens pots dir perquè els de casa doncs sàpiguen una mica, no, qui és la persona que ve aquesta setmana?
Avui tenim una personatge que és un emblema de Ràdio Vilafranca. És segurament la que va ser durant molts anys la veu del Penedès, en clau potser femenina, però la veu del Penedès en clau general. Per tant, avui tenim una periodista molt important de la història de Ràdio Vilafranca, que el 1982, a la primera Ràdio Vilafranca, ja era aquí, i per tant, doncs, molts la recordaran, sobretot doncs, a qui escoltaven en aquella primera Ràdio Vilafranca. Jo crec que avui no cal donar cap més pista, avui tenim aquesta doncs, ja pista completament identificativa, així que doncs, donem pas a aquesta sintonia que cada setmana ens dona pas al singular de cada setmana. Doncs la singular número 57 del Penedès cap de setmana és la Rosa Vendrell. Què tal, Rosa? Bon dia, com estàs?
Gràcies, Ràdio Vilafranca, per haver-me convidat per aquesta entrevista, per això us ho dic cantant. El garrotín, el garrotan de la vera, vera, vera de Sant Pau. El garrotín, el garrotan de la vera, vera, vera de Sant Pau d'Urdal. Com pots comprovar, estic força bé i molt contenta.
Fantàstic, quina rebuda. Mai havíem tingut una benvinguda tan espectacular com la que ens ha fet avui la Rosa Vendrell. I com bé deia l'Enric, és una persona d'aquelles que moltes la coneixereu per al seu pas aquí a Ràdio Vilafranca des dels seus inicis i que té una llarga trajectòria en el món del periodisme, però també ha fet altres coses que en aquesta entrevista anirem comentant.
Rosa, comencem parlant una mica dels teus inicis, perquè sempre amb els singulars que passen pel Penedès cap de setmana preguntem d'on ve aquesta vocació en el teu cas de ser periodista. Va venir des d'allà des de petita o com va anar això?
Jo anava directament a la ràdio ja, perquè recordo de molt petita i sempre ho dic que la meva mare em posava la ràdio al cotxet, ara hi ha el Pau de Sant Pau, que és molt, molt petitet, i també la seva iaia, quan va al centre a fer el cafè, li deixo una ràdio petita, un transistor, i el Pau s'entreté allà, dic, Pau, i tu seràs locutor de Ràdio Vilafranca, perquè això també condiciona. I jo volia anar a la ràdio, però tenia un problema vocal de laringe, que sempre feia així... I clar, amb això no podia estar davant d'un micro. I a l'institut el professor sempre deia, senyora Tamandé, que li passa alguna cosa? Perquè ho feia molt sovint. I clar, quan vaig anar a l'INEM a apuntar-me i els oficis o professió que volies fer, vaig posar a la ràdio, aquella senyora em mirava perquè clar, havia estossegat diverses vegades. Total, que el meu cos va eliminar aquest defecte i vaig recuperar la veu ja així seguida, bona, i vaig trucar a la ràdio quan me'n vaig assabentar al cap d'uns mesos que havia obert. I vaig trucar a la porta i em va obrir l'Angeleta i després vaig conèixer el Josep Jiménez i em van fer una prova, no?, de veu i tal, vaig presentar una mica de música i vaig col·laborar uns mesos fins que vaig tenir un accident de cotxe per canviar el caset de... del caset, no el radiocaset, el caset així individual que portaves abans, i al canviar el caset de cara em vaig oblidar del volant, vaig donar la volta a la campana davant del cementiri del meu poble, als 18 anys, però no era l'hora. I espero que trigui molt encara, perquè cada dia passo per allà al cementiri i me'n recordo. I estava treballant en un restaurant, així temporalment, i ja vaig venir a la ràdio amb la mà enguixada i tal, i bé, mica en mica vaig fer 2 hores, 4, 6, 8, tal, i feia matí, tard i vespre. Vull dir, era la veu, perquè clar, és que era la veu que més sonava, no? Jo anava a casa a Sant Pau, tornava, anava, i després deia, però on te tinc el cotxe? No sabia on te tenia el cotxe tantes vegades d'aparcar-lo. Caram. Això és un resum, però vull dir que la vocació em va sortir que... Jo pensava que la ràdio era una cosa així... Jo era molt tímida, encara que no ho sembli, i era una cosa tancada, tu i el tècnic, i que no havies de sortir, ja no ho sabia, no? I pensava, dic, oi, mira, això és per mi, aquest racó, eh? Però clar, després, amb la mòbil i amb els directes, els plens, la festa major, va ser, bueno, una disbauxa. Jo em vaig, no sé, em vaig engrescar molt. Vaig créixer amb la ràdio, això sí que pot dir.
Rosa, quan has obert la porta, no, dels estudis de Ràdio Vilafranca, què has notat? Alguna cosa diferent, no? Tot està en el seu lloc, perquè molta gent que ha passat per aquí i ha treballat a Penedès Televisió i Ràdio Vilafranca deia que no ha canviat gaire els estudis. En el teu cas, què t'hi has trobat, no? Com t'has sentit al tornar aquí?
Mira, jo ara... Aquesta foto, per exemple, no l'he portada, però jo recordo perfectament la foto dels primers estudis. Dels primers estudis, que era una cosa així molt, molt precària, i després quan es van fer totes aquestes obres i renovació, a més amb el color aquest, que a mi m'encanta, aquest color verd que teniu per les fotos i tal, doncs vaig pensar que era una manera de dignificar l'equip, no? Quan hi he entrat, la veritat és que... Ara feia uns mesos que no venia, però sempre que entro és com si entrés a casa, perquè sempre hi ha gent que... veterana. I després, doncs, hi ha gent molt jove que també em fa gràcia, doncs, que us en recordeu de mi. I, total, que jo a Ràdio Vilafranca me la sento com a casa. I sempre, quan vaig a fer conferències, que en faig moltes, i l'altre dia estava a Barcelona, doncs ho vaig dir, no?, que a mi m'agrada agafar el micro, res del micro aquest petit de solapa. Dic, perquè a Ràdio Vilafranca vaig aprendre i tal i qual, i m'agrada, doncs, el poder que dona tenir la paraula, no? I clar, quan estàs dalt un escenari amb 100 persones o 300 o el que sigui, me'n recordo de que gràcies a Ràdio Vilafranca, doncs, vaig perdre la vergonya, mica en mica, però es pot dir que l'he perdut. Totalment.
A molts periodistes que han passat per aquí a Singulars del Penedès cap de setmana i que després potser han saltat a mitjans més nacionals, com el cas de l'Anna Ballonesta, no? que va saltar a RAC1, en el teu cas després vas anar a Ràdio 4, que ara en parlarem, i també a la Com Ràdio. Tu que has tingut aquestes dues visions de ràdio més local i després de ràdio més nacional, tens aquesta visió que diuen molts, no?, que potser la ràdio local és com una escola per saltar després cap a mitjans més grans? O
és
no
una escola per tot. Perquè com que les ràdios locals ho fas tot, fes concursos, entrevistes, obres la porta, que fas el telèfon, convides a gent, et fas el guió, busques la música... Clar, quan vas a una ràdio com Ràdio o Ràdio 4, que allà a Ràdio 4 jo al·lucinava quan a informatius hi havia redactores que feien 2 peces al dia i s'estaven 8 hores i feien 2 peces. I jo pensava, ostres, això sí que és una bona feina, no? I clar, hi havia l'equip de producció, bé, hi havia un equip de gent, no? I aquí eres tu, amb tu, i la bona predisposició del tècnic, que jo sempre deia que el tècnic era el 50%, perquè és que només eren 2 persones, per tant, i és una escola per tot. És una escola, evidentment, per una ràdio més gran, perquè allà et sents que tens un equip, que tens potser un sou més això, que t'escolta més gent, que tens opció d'entrevistar més personatges, entre cometes, importants, però jo penso que és una escola per tot, no? Per espavilar-te, per conèixer gent, per sintetitzar, per preparar una entrevista, per buscar gent interessant... és una escola de ràdio i de la vida també, parlo per mi.
Rosa, creus que l'essència de la ràdio és la mateixa que la de fa 40 anys o s'ha anat perdent, o al contrari, no? Ha agafat un valor que potser fa un temps no la tenia, no? Com ho veus, això?
Se'm fa estrany que em parlis ara així de fa 40 anys, però és que clar, és que fa 40 anys. És que acabo de fer 60 i els tinc molt recents i encara no els tinc interioritzats. I quan penso això que fa 40 anys, dic, ostres, i després penso en la Neus Català, que va viure 103 anys, dic, ostres, encara em falta
camí
per recórrer, no? Perquè jo tinc com el Paco Ibáñez, jo no penso en la jubilació. Paco Ibáñez té 88 anys i està fent recitals. Dic, doncs jo, mentre pugui, faré activitats culturals, no? Jo crec que l'essència de la ràdio és per un sector de gent, no? Perquè, clar, la ràdio ara mateix estem fent una entrevista, doncs que és una mica llarga, diguéssim, però hi ha gent que l'estem acompanyant, hi ha gent que va viure aquella època, no? Sí. Gent més gran, clar. I la gent jove que ara escolta la ràdio, o que l'esteu fent, està bé una mica saber com va començar tot, no? Que va, suposo que vosaltres també col·laboreu, no?, amb l'emissora, com altra gent. Doncs això segueix, eh? La gent que col·labora, que li agrada el cinema, que li agrada després estudiar periodisme o el que sigui. Jo crec que l'essència existeix. I això del podcast i tal, doncs jo sincerament no m'hi acostumaré, perquè encara prenc notes amb un bolígraf i un paper, i quan em donen un telèfon necessito un paper, diu no, que no te'l pots apuntar al mòbil. És que el meu xip jo diria que ja no canviarà. Però és que tampoc vull que canviï, saps? Quan em diuen has d'omplir aquest catàleg per no sé què, per la conferència, dic, miri, ja està, jo no faig més de fitxes i dossiers, estic cansada ja, i vaig directe, diguéssim, m'estalvia energia, temps i bé.
Hem comentat que el 82 la Rosa Vendrell doncs, entra a formar part de l'equip de Ràdio Vilafranca. El 1990 fitxa per Ràdio 4, per tant, un salt qualitatiu realment important. I el 2000 entres a la Com Ràdio. Per tant, fas una mica de canvi de mitjans, no? Com va ser aquest canvi de passar d'una ràdio local com Ràdio Vilafranca a saltar Ràdio 4, que és una ràdio doncs, de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya? Com ho vas viure, això?
Sincerament, la meva idea era de Ràdio Vilafranca anar a Catalunya Ràdio. Uh-huh. Perquè quan estàvem a Ràdio Vilafranca ja era corresponsal de Catalunya Ràdio. I cada dia al dematí havia d'obrir la finestra i mirar la temperatura que feia i dir una notícia, val? Si la deies tenia un preu i si tenies un tall de veu cobraves el doble. Per tant, t'interessava que tingués tall de veu. I vaig fer mans i mànigues per entrar a Catalunya Ràdio. I com que sense padrí ni madrina doncs no ho vaig aconseguir, doncs a través de les emissores municipals crec que algú de Ràdio 4 devia escoltar els informatius que fèiem, que eren molt dinàmics, que connectàvem també moltes emissores, i va venir el Jordi Casanovas, em sembla que era, i va dir, vinc aquí a Vilafranca, que tal i qual, i qual. I vam anar a fer un cafè al Casal, i cobrava aquí 80.000 pessetes, i allà em donaven 160.000. Clar, jo era molt jove, amb pessetes, eh? És a dir, cobrava 80.000 i allà em donaven el doble, però entrant a les 3 del dematí. I jo dic, un moment que vaig al lavabo i m'ho penso. No vaig trucar a ningú, eh? Vaig anar al lavabo i vaig dir, Rosa, volies sortir d'aquí? No perquè no estés bé aquí, sinó perquè volia obrir horitzons, eh? I després, mira, mai se sap. I vaig acceptar de formar part de l'equip d'informatius amb el Jordi Casino, que encara hi és, i la Carme Ros, que em sembla que està a TV3, em sembla. I a la Com Ràdio va ser perquè el Franzino, Josep Maria Franzino, que estava a Ràdio 4 com a cap de programes, va anar a la Com quan es va crear i em va oferir doncs, a fer el programa d'estiu i també vaig disfrutar molt, perquè a mi la ràdio m'agrada de colors, amb gent que toqui instruments, que si és Carnestoltes et disfraces, perquè abans no hi havia les xarxes. I la gent deia, oh, però és que no es veu, però és que no és el mateix parlar del Carnestoltes tal com anem, que portar un Carnestoltes i portar una titellaire i deixar la porta oberta i la gent passava. Era una festa en directe i la gent que ho va escoltar va dir que li va encantar, no? I a mi m'agrada aquesta ràdio.
La trajectòria de la Rosa Vendrell a Ràdio La Franca no només es queda fa temps enrere, sinó que l'any 2016, ja més recentment, doncs vas tornar aquí a presentar un magazín d'estiu en aquesta emissora. Explica'ns com va ser aquest retorn aquí i com va sorgir, no?, aquesta oportunitat de tornar als orígens.
Sincerament, no sé si em van trucar o em vaig oferir. Ara això no ho recordo. El que sí sé és que quan hi havia el director li vaig dir el títol del programa. I com que jo estic molt amb els països àrabs i amb Magreb i estava estudiant àrab i m'agrada molt, hi ha una expressió que es diu atinibusa, que és el títol del programa, que és fes-me un petó. Que si ho dius en segons quin entorn en un país musulmà, doncs el noi que li dius es torna vermell, perquè els sentiments en públic doncs allà no es manifesten tant, no? I jo dic, doncs és una expressió preciosa. O diu, és que aquesta paraula la gent no l'entendrà i tal, dic, bé, dic, i no sé quin programa hi havia, la Graella, que també era un nom en anglès. Dic, coi, si hi ha un nom en anglès hi pot haver una expressió magrebina. I vam posar Tini Bussa i vam fer venir músics i tal, i vam gravar la sintonia. I vaig quedar una mica decebuda, sincerament, perquè no m'ho van oferir mai més. Però també s'ha de dir que jo començava el programa amb una frase que deia, si estàs lliure de pecat, peca, encara hi ets a temps. I clar, això, en un entorn com Vilafranca, que bé, hi ha gent que encara va molt a missa, doncs tot això ho dic ara perquè als 60 anys ja ho pots dir tot. I jo penso que no m'han tornat a trucar mai més perquè la lio, perquè vaig portar un porc senglar aquí quan vam parlar de la plaga dels porcs senglars. Vaig trucar uns caçadors, a l'alcalde de Subirats, gent de la Diputació i tal, i al caçador li vaig dir, tens un cap de porc senglar? I vam portar el porc perquè, clar, era el protagonista, i llavors jo deia, tenia xarxes, la ràdio també, i m'agrada. I cada micro tenia un mocador de colors, i llavors tu, si t'entrevistava a vosaltres, doncs tu triaves el teu color. I clar, era una ràdio amb colors. I vaig inventar una cosa que jo diria que no es fa, i és que una convidada s'enllaçava en la següent. Abans la gent tenia més temps, i llavors si jo era la convidada i acabava l'entrevista i després venia una altra, jo em quedava i podia participar de l'altre, que potser teníem coses en comú. No sé, un dia va venir l'Astrid Panchilkel i una de la Bretanya, i l'Astrid havia estat a la Bretanya, i va. Llavors elles dues ja parlaven, jo ja vaig desaparèixer, i era una cosa màgica. I la ràdio, a part de l'essència aquesta, no, de la proximitat, jo penso que és màgica, perquè ara poses una música i la gent sent una cosa o viatja, i jo crec que és un poder que tenim.
I tant.
També has comentat, Rosa, que ara doncs, et dediques molt a fer conferències i també has tret dos llibres, que ara en parlarem. Has canviat una mica el periodisme per tema de conferències i això, oi?
Mira, jo ara em dedico a la cultura. A la cultura en el sentit ampli, eh? En la cultura intento barrejar cultura, natura, paisatge, música, etc. I he desplegat els meus poders, la meva potencialitat, i faig conferències que són com espectacles audiovisuals. Perquè com que jo vaig fer la carrera de comunicació audiovisual, que ja era nova, ja no vaig fer periodisme, tot i que s'assembla, doncs incorporo música, vídeos, fotografies, lectures, jo llegeixo, el públic llegeix, jo canto, la gent canta. L'altre dia a Barcelona, en una aula d'extensió universitària, que sempre conviden gent catedràtica i tal, em van dir, Rosa, és la primera vegada al món, diu, en tants anys, que una persona que fa una conferència comença cantant. I a més que fa cantar la gent, no? Vull dir, jo no els hi vaig demanar, em van seguir perquè era la Lili Marlén, però per la Neus Català. I jo, mira, jo m'arrisco. Si agrada, agrada, i si no agrada ja no em conviden més, no? Com aquí a Ràdio Vilafranca, que vaig fer aquest programa a l'estiu, no m'han trucat mai més. Però bé, almenys avui estic molt contenta perquè torno a estar aquí, no? I mai se sap. Jo, això de si estàs lliure de pecat, peca, encara hi ets a temps, doncs ho dic sempre, sempre, sempre. Perquè, ostres, després del Covid és que necessitem, bueno, necessitem molt de pecar. I molt, com avui al Forns, el 3 de 8, parlava de petons, abraçades, encaixades de mans. Estic amb ell. Vull dir, no hem de deixar ni que la por es quedi a les nostres cèl·lules, ni deixar de fer una abraçada quan he vist aquí el Joan Amat i els tècnics i l'Àlex i tot. Ens hem abraçat. Per què? Perquè sí. Perquè ens hem d'abraçar, només faltaria. Si no, ens morirem de pena, no? Perquè el contacte físic també és vital. Per tant, hem de... no cal que fem tot el que ens diuen.
Fa un moment l'Enric també comentava que t'has aventurat, no?, en el món de l'escriptura, i és que has estat autora de dos llibres, com per exemple En l'aire a les ales o Alegria sense pors, no?
Algèria, no Alegria.
Algèria sense pors, perdona.
No, però mira, Algèria i Alegria tenen les mateixes lletres, que això també ho deia quan feia la xerrada. Algèria i Alegria és les mateixes lletres canviades, no? Quan estudies periodisme tens la facilitat d'escriure, no? I també, com vas fent gran, doncs et fixes en detalls. Quan vas amb tren, quan vas amb cotxe, quan vas amb avió, quan camines, quan t'esperes, el que sigui. I a Algèria vaig començar a anar perquè estava perduda professionalment i tenia diners, i vaig dir, va, me'n vaig a Algèria. I he anat 15 vegades. Però, clar, la que feia 7 o 8, vaig dir, ostres, tot això que visc, i visc jo sola, i no ho comparteixo, dic, em sembla que és una mica egoista. I llavors vaig començar a fer un diari de viatges, perquè em passava moltes coses que aquí al costat i la gent no s'enterava. I li enviava a la Teresa Costa Gramunt, que és una escriptora de Vilanova, que m'ho llegia i em deia, sí, Rosa, vas bé, vas bé. Diu, és com si estigués amb tu, és com si estigués amb tu. I em va esperonar. I vaig fer aquest llibre de viatges amb fotos meves, I després, ara amb el Covid, doncs vaig fer aquest, En l'aire les ales, que són recull de l'espectacle Memòries líquides, sobre l'aigua i les bugaderes i tot això, és feminista totalment. I després hi ha els articles al 3 de 8, una mica que he seleccionat jo, relats d'històries viscudes i un recull de cites d'autores, n'hi ha 170 o així. Sí. I hi ha un relat molt xulo que es diu «Qué morro tienes, cabrona», que és l'anècdota del meu «no vull pagar els peatges», que un energumen em va picar per darrere i em va dir això, «Qué morro tienes, cabrona». Quan vaig anar al peatge li vaig dir a aquell senyor, «Mira, que ja sé que avui no toca, però jo vull fer el no vull pagar perquè he treballat a cap de setmana i durant la campanya no ho he fet». I clar, com que ja hi havia molta cua, era el mes d'agost i tal, doncs aquest energumen em va picar per darrere i em va dir, «¿Qué morro tienes, cabrona?». I jo, ves dient, i jo vaig escriure el relat amb tot el que va passar aquell dia.
Anècdotes de la Rosa Vendrell, que ens ha portat aquí al Penedès cap de setmana i a Singulars. Crec que ja estem sobrepassant el temps, noies, per tant, doncs haurem de deixar aquí l'entrevista, però, evidentment, la Rosa té moltes coses més a explicar amb tot aquest arxiu que ha dit l'Aina, que ens ha portat aquí a Ràdio Vilafranca avui. Per tant,
farem una foto i penjarem a les xarxes perquè la gent ho vegi.
Sisplau, sisplau.
Així que, doncs, tenim un altre cita amb la Rosa Vendrell perquè ens continuï explicant més històries i ja tornarem a concertar-la. Per tant, gràcies, Rosa, per venir avui aquí.
Gràcies per insistir, que el primer dia no vaig poder. Gràcies per insistir.
I recordar vells temps i, noies, tornem la setmana vinent.
Molt bé, gràcies, nois, i gràcies també a la Rosa. Que
sou un equip 10.
Gràcies. Adéu-siau.
Vagi bé cada setmana.
A rebre recomanacions que entre altres podrien ser...
Que sèrie, de cop!
Ai, és que m'has tocat la mà. L'Aina, jo sempre...
Anem a rebre recomanacions.
És com quan dic anem a ser escoltats per una entrevista que serà preguntada, faig unes passives. En qualsevol cas, és que l'Aina i jo sempre ens toquem a Pedra, Paper, Tisores, aquí li tocarà presentar la secció, i m'has tocat amb un paper i jo amb una pedra i m'has fet un fred a la mà que m'he posat seriosa de cop.
És que tinc mala circulació.
Ai. Abel, bon dia, com estàs?
Bon dia,
L'Abel és el que ens ve recomanar, no l'Aina, perquè si l'Aina ens ha de recomanar coses ben espavilades. A la secció de A la Carta rebem recomanacions de cançons, pel·lícules i sèries, i llavors tenim una llista i ens anem apuntant cada setmana tot el que hem de fer. Que
sàpigues
que hi ha gent que encara no s'ha acabat la travessa i no sóc jo i no diré qui és.
No podem donar noms.
Hi ha gent d'aquest programa, que no està aquí entre nosaltres, que encara no ha acabat la travessa.
O sigui... Potser no ens ho ha dit encara, però sí.
No, per això dic que no diré qui ho ha dit.
Recauen col·laboradors, eh?
Col·laboradors d'aquest programa que no han acabat la travessa.
Ja investigaré.
Disclaimer.
Disclaimer. Ah. Red flag.
Exacte.
Dit això.
De cap manera.
M'has desinflat una mica, ara. Ai, que m'has dit això.
Doncs mira que ara vas
al
gimnàs, eh?
Trec la llista.
Potser la setmana que ve ja no hi aniré.
Ja no hi, no hi vindràs a un equip o al gimnàs?
No, al gimnàs.
Al gimnàs.
Bueno, t'haig de dir que jo, com a bon català, no vull pagar la matrícula. Oh. I m'he fet permanència d'un any.
Per tant, potser
un anyet sí que hauria d'anar.
Llavors, si estàs un any, has de pagar la matrícula, representa. No. Ah, sí, no ho sabia.
Crec que són 70 euros, la matrícula.
Oh, però mira, escolta'm, això que t'estalvies, no?
Sí, sí.
I si després al cap d'un any ho vols deixar, ho pots fer.
I 0 euros hauré de pagar.
Però hi hauràs d'anar durant un any. I quan pagues cada mes?
40.
Ah, bueno.
2.
Ai, ja no és rodó.
Ja, però ja està bé.
Està bé, 42 euros. I vas 3 cops a la setmana.
Sí. Vaig a plorar, vaig a patir i pago 42 euros.
I bé, com i la mar de bé.
És que no ens agraden, no, aquestes coses. No. A l'Albert Pi, el nostre col·laborador dels diumenges, li agrada.
Li agrada.
Clar, jo entenc que hi hagi gent que li pugui agradar. No és el meu cas.
No, és que el meu tampoc.
No.
I ell ens deia... Quan tingueu la rutina feta, ja us agradarà. I no, no,
no. No,
i mira que vam agafar rutina.
Dos anys de rutina i sí. Encara no...
I encara no vam agafar. I al final, escolta, més que al final ho deixes estar.
M'esteu motivant moltíssim.
No, però tu és diferent. Tu és diferent. Perquè tu hi vas pel teu compte.
On t'has apuntat?
El complex.
No ja... sé si l'acabaràs de trobar allà, la motivació.
I també li he dit que caia una mica lluny. Però...
No, calla, que jo estic al costat, que visc a l'esclota.
Això sí.
Sí, caminant a 10 minutets, així. I amb cotxe són 4 minuts.
I vas amb cotxe al gimnàs?
Vaig fer-ho un dia que va fotre un bon tot que flipes. Ah, el primer dia, bueno, tornem, agafem el cotxe, ja quan passi bon temps.
I anirem a peu. És que anar
no,
al gimnàs amb
no,
cotxe
però és que ara no puc ni caminar ni conduir perquè tinc les cames.
Ai, clar.
Que no
més
en bici?
Ja no hi pots anar.
Sí, agafes la
bici. Hi ha gent que va amb bici
al gimnàs. Jo feia això.
Veus?
Amb la Romy, no, quan anàvem a l'ETS.
Ai, quina gràcia.
Sí, però això
queda més amunt, eh?
Mira, jo puc anar amb bici si em porten, que m'encantava que em portessin amb bici.
Sí.
Però jo no vull pedalar ja.
Ah, sí? Però si és incòmode, et fa mal el cul, caus...
Però et sents bé,
no.
Perquè un altre està patint per tu.
A mi, clar, però jo... si pateixes, estàs allà amb el cul...
Bueno, fas una mica d'abdominal, però...
Està bé, si pretes així, dius, mira, ja està.
Clar, i t'arrapes a l'esquena del de davant.
A mi m'agrada més ser la que porta, doncs.
Coroi? Sí? Doncs ja em portaràs.
Sí, igualment. Sí,
sí. Els dos ens portaràs.
No, no, totalment, eh?
En sèrio?
Sí.
Pues, ai, no. Ha quedat gravat.
Sí, des de l'hora.
Vale.
Vinga, va, anem a rebre recomanacions.
Trec la llista.
Endavant. I... No facis comentaris, és perquè encara no he escollit quin emoji vull.
Et renyaré. És que se'ns fa llarga perquè no podem treure res perquè tu no mires res.
No, sí que miro. Adela, que jo miro coses.
Mires coses.
Vale.
No pues estàs en el...
No estic al meu millor moment.
Exacte.
Això també és veritat.
Tot s'ha de dir.
Doncs pues va, perquè vinga, va. Hi ha una llista molt llarga.
Vale. Aviam, traurem la llista. No sé si podrem recomanar coses, jo crec que sí, però avui és una mica tematitzat, perquè aquesta setmana van ser els Golden Globes. Els Globos d'Oro. Llavors, jo vull que els nostres oients, perquè nosaltres ho veurem aquí in situ, farem com un joc, també, vale?
Farem una
mica de tot. Mirarem els looks, vale, de la gent molt famosa i molt guai. I tinc aquí la llista de guanyadors, que la tinc aquí preparada, de nominats i guanyadors. I vosaltres, que estic convençudíssim de que ho sabeu, m'haureu de dir qui creieu d'aquests que ha guanyat.
Vale?
Per exemple, millor guió. I us diré tu, i vosaltres em direu, pues aquesta, perquè jo ho sé i ho tinc molt clar. I us diré molt bé.
Que anem juntes.
Sí.
Menys
avui
mal.
Avui sí, perquè...
Menys mal.
Aviam, si no dividim, pot sortir millor.
I no resta ni res. És que aquest és difícil, eh?
És que aquest és molt difícil, per això ens hem posat en parelles.
Llavors, aviam, un premi molt important, vale, i del que jo estic molt content, que aquí us he donat una pista, però bueno, podrien ser dos o tres, és que estic buscant una categoria així més facileta. Mira, la millor cançó, vale? Millor cançó original. És a dir, cada pel·lícula té la seva banda sonora, té una cançó original, la nominen els Oscars, els Emmy, els Grammy, i estem als Golden Globes, vale? Pues en aquests premis, quina cançó creieu que ha guanyat, vale? Direm la pel·lícula. Va estar nominada Super Mario Bros. Peaches, vale? No sé si heu vist... la pel·lícula de Mario Bros.
No, no encara.
Pues hi ha una cançó que va ser icònica durant abril, març, juny, maig, bueno, tots aquests mesos. Peaches, Addicted to Romance, vale, que és del Bruce Springsteen, com mai sé pronunciar això. Dance the Night, de la Barbie, la de la Dua Lipa. What Was I Made For, de la Barbie, de la... com es diu? La
Billie Eilish.
I I'm Just Ken, de la Barbie, que el va cantar el Ryan Gosling. O sigui, de tantes cançons originals, la meitat de les que... O sigui, d'aquestes cançons
que
eren
fort,
de la Barbie.
Eh? És de la Barbie, segur.
Clar, jo crec que hem de dir que és de la Barbie. I llavors, d'aquestes tres,
escollirem
la
que no és. L'actriu, ai, l'actor protagonista, o la Dua Lipa?
Jo crec que Dua Lipa.
Qui creieu?
És que jo també crec que Dua Lipa, però perquè l'he escoltat més, però és que... Potser no és la conseqüència.
La Billie Eilish era tan maca, tan preciosa.
És molt maca aquella cançó.
Però jo crec que Dua Lipa.
Dua Lipa. Mm. Sí, és la nostra última opció.
Sí.
És xula aquella cançó,
sí,
també. Vinga, doncs, la Dua Lipa.
Doncs no.
Veus?
Sí, és que estava claríssim. A veure si era l'altre
almenys. Ken. Billie Eilish, de la Barbie.
Bueno, era la segona opció.
És una cançó preciosa.
Imagina't què diu ara el Ryan Gosling.
Clar, dic, serà la tercera. Doncs
pues era un temazo, eh? Sí. Amb Just Ken. Jo és que m'ho passava superbé amb aquesta cançó. Mm.
Com era la de la Billie?
És la de quan marxa, sí, la de fer-se humana, que plora.
Sí, però no me'n recordo de la cançó.
És que sí, l'hem de cantar ara, tu i jo.
Però a tu te't sona?
Sí, la de... Espera, la busco. És que és difícil, de cantar.
Mira, la tenim per aquí, ja, sí? Perquè estava una mica així preparat. És aquesta cançó que ara estarà sonant, que és preciosa, que jo la veritat és que ho trobo de lo millor que s'ha fet. L'avançarem una miqueta perquè així podrem escoltar... Va, no li ve de gust, però de moment no li ve de gust.
L'hauré de cantar, al final.
Ah, sí, sí.
És molt maca, aquesta cançó.
Menys mal que no t'has envalentonat a cantar-la.
Jo quan he dit, com és... I dic, no te la cantaré, no te la cantaré pas.
Menys mal, doncs.
Llavors...
Bueno, primer punt perdut.
Sí.
Següent categoria.
Vinga.
Mejor logro en taquilla. És a dir, la millor taquillazo que va haver-hi en aquest 2023. Barbie. Vale?
És Barbie.
Estem parlant de Barbie. Guardianes de la Galàxia, volumen 3, que fins aquí s'ha acabat aquesta d'això i va ser molt fort, també. Òbviament, Barbie, no vull mencionar-ho, ha sigut molt fort i tothom ho sap. John Wick, que s'ha acabat la saga ja també, de John Wick, i molta gent la van a veure. Mission Impossible, Sentència Mortal, parte 1. Títol molt llarg. Oppenheimer. Taylor Swift, The Eras Tour. Super Mario Bros. O Spider-Man.
Barbie.
És real, en plan...
No, mira, s'ho està inventant.
No, vull dir, el premi l'han donat el que més diners ha fet?
Aviam, que el títol es digui així per no vol això. Dir que hi hagin trepitxeos en els premis.
Vull dir, s'han mirat els números o no se'ls han mirat?
Pel que ha sortit, a mi em podria, pues, quadrar, no?, que hagi sortit la que ha sortit, però clar.
Doncs
no. Pues llavors no és Barbie.
Barbie ha sigut, amb números, la més
clar,
taquillera.
Clar, però si diu que podria...
Ha dit que podria quadrar.
Podria quadrar.
Per dissimular.
Tu creus? Barbie.
Esteu convençudes?
Sí. Serà Oppenheimer.
Barbie.
Vamos! Sí.
O sigui, indiscutiblement, si no...
I em sé l'ordre i tot.
Sí o no? Vinga.
Barbie, segona, Mario...
Pot ser, no ho sé, l'ordre. Ah! No surten per ordre els galardonados. Però, bueno, podria creuar. L'he vist? Aquesta és l'actitud,
sí,
no?
No?
Sí,
és que,
clar, és que
a la secció de pel·lis que no em feies tu per Nadal perquè et deixo fer vacances, el noi que m'ho feia, el Jaume, em va fer el rànquing.
Ah, mira.
Per això m'ho sé.
Doncs Mario, segur, perquè va ser molt taquillera.
Segones del Mario.
Vale, aviam. Aquesta és molt divertida. Millor pel·lícula d'animació. Jo d'aquestes no les he vist totes, les he vist quasi totes, i és que són totes boníssimes, totes s'ho mereixien. Elemental, vale, aquella pel·lícula de Disney.
Xulíssima.
Spider-Man cruzando el multiverso. El Chico y la Garza, una pel·lícula d'un autor japonès boníssim. Suzume, també japonesa. Wish, l'última de Disney.
Oh, però si acaba de sortir i ha guanyat el premi.
No, és que això té trampa, però després ho explico. I Super Mario Bros.
Mario.
Clar, ara ha de ser Mario sí o sí. Mario.
Sí?
Sí.
Doncs no.
Ah, però espera, no ens ho diguis. Altra oportunitat.
Venga.
La Garza, aquella no la coneix ningú, la que ha dit.
És que els japonesos són molts, eh?
Oh, però més són la resta del món, no?
Tenen poder.
Millor pel·lícula d'animació.
Wish és massa recent.
Ja, però tu que té trampa, eh? És que m'inconfon. Totes aquestes pistes que dona a mi m'acaben portant una confusió repleta.
O sigui, la pista és que, aviam, no és Wish, vale? Aquí us ho descarto.
Vale.
Però vull dir, tu quan apuntes a una pel·lícula, a uns premis, aquesta pel·lícula potser encara no s'ha estrenat. I s'estrena el 2025, clar, perquè clar. Qui ho valora és el jurat i és la gent que està treballant a l'acadèmia.
Que li passa en la pel·li.
I potser, de fet, hi ha alguna pel·lícula d'aquestes que s'ha estrenat la setmana passada o que s'estrenarà d'aquí un mes, però ja ha guanyat un premi.
Vale.
Doncs així. Però ja us he dit que Wish no és. Elemental, El Chico y la Garza, Spider-Man o Suzume?
Spider-Man. Jo què sé, que té més audiència, no?, que la Garza aquesta, que no la coneix ningú, la Garza. La Garza ha dit, o la Gacela.
I Elemental?
sembla una pizza.
Elemental és d'estil Inside Out.
Sí.
L'has vist?
Sí.
És xuli.
Diem aquesta, serà Spiderman. Si diem una, serà l'altra. Elemental.
Sí?
Sí.
Sí.
El Chico i la Garza.
Ai, la Garza. Però qui la coneix, la Garza, aquesta?
Jo dic que hi havia molts japoneses.
Mira, aquesta pel·lícula jo la vaig veure al Festival de Sitges i és de les pel·lícules d'animació més maques que s'ha fet a la història.
Sí, això ens ho vas explicar.
És una pel·lícula molt xula. La sinopsi, mira, des d'aquí la recomanem. No sé quina plataforma està. Però és molt xula. És d'una família convencional, mare, pare, fill, de que la mare, malauradament, té un accident i mor, i el pare i la filla, el fill, se'n van al poble natal de la mare. I allà doncs, es queden a una mansió, que està allà. I allà el nen, pobret, depressiu, doncs coneix una garsa. Una garsa que té la seva rutina, però ells, com van en aquella casa i és on la garsa va, doncs, i allà es desenvolupa com la història. Però és una història així familiar, bonica, llagrimeta, un japonès plorar.
Un japonès sempre fa plorar.
Mm. Sí. I aquí tinc algunes imatges per vosaltres, perquè veieu com és aquesta animació. Que és així...
És de l'estil aquest del Viaje de Chihiro.
Sí, exacte.
Princesa Mononoke.
No sé quin estudi l'ha fet, però...
Ui, és que, tant.
Però és que el trobo preciós. O sigui, és una animació i aquest home és divertidíssim. Mira quin nas més gran.
És del Viaje de Chihiro. Sí, són iguals.
Pot ser que ho sigui.
Com es diu el d'allò?
El Chico i la Garza.
No, el producte... Espera't.
Garza. De cognom segur que es diu així.
El Viaje de Chihiro.
Llavors...
Estudios.
Fem un últim.
Vinga, va, l'últim, perquè és que no, només hem encertat una i era la Barbie, m'entens?
Llavors. Vinga, va, us ho anem a posar complicat.
Ah, sí, perquè ja has vist que el nivell està molt bé.
Sí. Millor actor, vale, d'una pel·lícula.
Vale.
Mejor actor de reparto.
O actriz o sol actor?
No, són dos...
Són dues categories diferents.
Sí. Sol
actor.
De fet, anem a fer les dues.
Anem a fer les dues.
Començarem amb els actors.
Vinga.
Willem Dafoe... Por Pobres Criatures, una pel·lícula que recomanarem
també.
En breus perquè és espectacular. Encara no s'estrena, que s'estrena la setmana que ve. No l'he vist, però és que tothom la va veure a Sitges i va ser de lo millor del món. Llavors, Willem Dafoe, de Pobres Criatures, Robert De Niro, amb Los Asesinos de la Luna. No sé si l'heu vist. Em va agradar moltíssim, del Martin Scorsese.
Aquesta l'apunto?
No.
No.
Perquè dura 3 hores.
Uf.
Robert De Niro. Llavors, després, el Robert Downey Jr., el tio que fa de Iron Man, per Oppenheimer. Ryan Gosling, per Barbie. Charles Melton, per Secretos d'un escándalo, que no he vist aquesta pel·lícula. I Mark Ruffalo, per Pobres Criatures, també.
Les meves apostes, sense cap mena de fonament,
són el Ken.
Ryan Gosling...
Clar.
O el de l'Oppenheimer.
Ja, però és que n'ha dit dos de l'Oppenheimer.
És el prota, el de l'Oppenheimer?
No és el
Murphy. No és el de Peaky Blinders.
Però és el coprota. És el que fa... o sigui, hi ha dos protagonistes, un que té una mica més de protagonisme que l'altre. Fa de Strauss, és l'altre científic. Papelón, el que es va fer, també.
Papelón.
Mira, la Barbie mai ens ha fallat, m'entens? I la Margot Robbie és la millor.
Ryan. Sí, bueno. Ryan.
Ja està bé.
Ryan.
El Ken.
Doncs no.
Però una altra oportunitat, una altra... El Chico de la Garza.
Pobres criatures.
Pobres criatures, Los Asesinos de la Luna o Oppenheimer.
Oppenheimer algun s'ha d'emportar.
Sí, per què?
Algun devia pillar.
La primera.
Què vol dir la primera?
La primera.
Willem Dafoe de Pobres Criatures.
No, la segona.
Robert De Niro.
Aquesta.
Por Los Asesinos de la Luna.
Això.
No.
Ja n'he guanyat molts.
Us heu equivocat de Robert, perquè era el Robert d'Oppenheimer. Va ser el galardonat. I, de fet, aquesta pel·lícula es va emportar molts premis. Bastants. No et sabria dir 8, perquè no me'n recordo.
És que és xula, aquesta pel·li.
No l'he vist encara.
És molt bona. Sí. És que és
jo
molt
sí que
bona.
La vaig anar a veure i em va agradar molt.
Jo estava preparat a rajar, He vist Barbie primer...
És que va sortir tota la vegada,
El mateix dia van sortir. He vist Barbie primer i aquesta no m'agradarà, per això l'he vist segona. Vaig dir, uah, m'ha encantat.
I la Sirenita no ha fet res de bo? Va, això.
No.
És que, en veritat, va ser una mica merda,
Sí, va ser plof.
Sí.
Una mica. Va, per cert, com a dato curioso, va guanyar millor drama a Oppenheimer, també.
Mira.
Llavors...
A veure la noia, si l'encertem.
Noia.
La Margot Robbie.
Emily Blunt. Per Oppenheimer, la que fa de dona.
Aquesta no sé amb qui és.
Daniel Brooks, de El color púrpura, una pel·lícula que s'estrena al març i que li tinc moltes ganes. Jodie Foster, por Niat. No l'he vist, Niat. Pobreta, la Jodie Foster. Julianne Moore, por Secretos d'un escándalo. I Rosamund Pike, per Saltburn. Perdó, ja em deixo una altra. The Bean Joy R.
Aquesta no, perquè se l'ha deixat.
Se l'ha deixat.
Los que se queden. Potser he jugat al despiste, també t'ho haig de dir. Los que se queden, una pel·lícula que es va estrenar el 2 de gener, que encara no l'he vist i és molt bona. Jo menciono especial a la Rosamund Pike, que és Saltburn, aquella pel·lícula que no sé si heu pogut veure.
Sí.
Et va agradar?
Nye. M'havies posat les expectatives molt altes, potser.
És que a mi m'encanta. És una pel·li molt guarra, em va agradar molt.
T'he de dir que al Marc li va agradar molt i al Marc costa que li agradin les pel·lis. Doncs
pues jo estic ja encantadíssim en que al Marc li hagi agradat.
Li va posar un 8, eh? Això és com un 15.
Li poseu notes a les pel·lícules que veieu?
Sempre.
Sí. Ah, sí?
Sí.
Tu quina li vas posar?
Un 6 i mig.
Que no t'has descarregat el que vaig dir. Aquesta aplicació de pel·lícules.
Ai, és veritat que ens ho vas dir,
home,
això.
Home, per favor.
Sí que tens raó. Jo al TikTok em vaig veure una aplicació que després us explico perquè tinc aquí el cap posat a la resposta que vull dir.
Molt bé.
Secretos d'un escàndalo, vull dir jo.
Secretos d'un escàndalo.
Perquè sí, t'ha agradat?
Perquè és l'únic que se m'ha quedat. L'altre era molt anglès.
Doncs vinga.
Doncs no.
No, clar que no.
The Bean Joy R, per los que queden.
La que s'havia deixat.
La que m'he deixat.
Ah, sí?
Sí.
Perquè estava aquí marcada i jo pensava que era el següent categoria.
Ai, 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 ai.
És una senyora que es veu que ha fet moltes coses.
I
moltíssimes.
Tant. A veure com dius que es diu.
The Bean Joy
Davine,
R. Davine, eh? Porta un apòstrof a da, apòstrof vine.
Clar,
Joy
evidentment.
R. Perquè és així de xula
perra.
Ella.
R.
Randolph.
Entès, perra, entès.
R de Randolph.
De Randolph, exacte.
Ui, no me l'esperava pas així.
És jove? És jove, no?
No sé jo. Els seus 40 deu tindre.
Sí.
Bueno.
Oh, però... És...
Doncs aquesta aplicació que t'he dit que he vist al TikTok, no sé si és mentida o és veritat, rotllo. Com que ara fan moltes coses amb intel·ligència artificial, ha arribat un moment que jo ja no sé. No sé contrastar la informació. I llavors és una aplicació, no?, que tu estàs, imagina't, estem nosaltres tres. I
no fa cara d'haver guanyat la millor actriu, eh?
Perquè no està contenta. Doncs imagina't que estem nosaltres tres i diem, anem a mirar una pel·lícula, però no ens decidim, no ens decidim, no ens decidim, i llavors al final no acabem mirant res. Doncs una aplicació... T'estic explicant una cosa.
Sí, l'he vist, l'he vist.
Ah, el que jo estic explicant. Doncs pues hi ha una aplicació que és com el Tinder, però en pel·lícules.
Oh.
I llavors nosaltres tres ens descarreguem l'aplicació i van passant pel·lícules. I quan els tres fem un match amb una pel·lícula, ja sabem quina mirar.
No, em sembla una meravellosa aplicació.
Ah, que sí? A mi també. Tu has vist?
I em diràs com es diu.
No ho sé, ho hem de buscar.
Doncs busca-ho.
Perquè com que ho veig i no sé si és veritat o és mentida, però si tu també ho has vist, potser també és mentida, potser també és veritat.
Podem vist el mateix vídeo.
Podem vist el mateix vídeo. Bueno, molt
xulo.
Però
no em vaig quedar amb com es deia.
No, no, jo tampoc.
Vaig dir, quina bona idea, i vaig passar.
Oi, és que és revolucionari. Està bé.
Doncs ja em direu si la trobeu, perquè m'interessa.
A mi també.
Aquí, menció especial a l'Alfombra Roja, que m'encanta, és el que més m'agrada dels premis, a la Margot Robbie.
Oh, és que anava tan guapa.
A la nostra Barbie,
que
efectivament anava de Barbie.
Saps que no la vaig veure?
Què?
Una... La vaig veure ella, però no em vaig fixar en el vestit, i crec que és difícil que no em fixés en el vestit.
Home, i tant, anava guapíssima.
Va de subratllador, m'encanta, és la millor.
Anava guapíssima. A més, vaig veure la Barbie de veritat, o sigui, el vestit de veritat és exactament igual. I
aquest
igual.
És el nòvio de la Rosalía.
Ai, a veure que no hi veig.
Sí.
Aquest...
Que fa de ver. Una,
el
una...
de ver. La va recomanar.
Sí, i la vull continuar perquè no l'he reprès.
Jo
i
tampoc
l'he acabat. Crec que m'agradaria molt. Aquí tenim la Taylor Swift, òbviament, perquè tenia la seva nominació als Golden Globe pel seu superdocumental, que no he vist.
Jo tampoc l'he vist. On el podem trobar?
La Selena Gomez, perquè també està fent una sèrie xulíssima. Aquí. Sèrie que vaig recomanar aquí. Los asesinos en un edificio o algo així.
Solo asesinatos en el edificio de Disney.
Tu l'has vist, aquesta?
Jo no la vaig acabar.
Xulíssima.
Oi?
Té tres temporades, ja.
És que vaig per la tercera. És que és molt bona, eh?
La tercera ja és d'allò que dius, bueno, ja ho estàs
allargant.
Però com que és la Selena Gomez, dins l'estimem.
I aquí tenim, doncs, més cosetes, més gent xula, gent que vesteix bé, gent que vesteix malament, el d'Oppenheimer...
Ja deva una mica de tot.
A la Jennifer López, perquè és el... La, no sé si estan casats o no. La parella del Ben Affleck.
Sí. Ah,
sí.
Estan casats.
Doncs casadíssims, ells preciosos. Guapíssima, anava la Florence Pugh, que a mi aquesta actriu m'encanta. La Jennifer Lawrence.
Ai, aquesta m'agrada molt.
És tan xula.
És molt xula, aquesta noia.
I més cosetes. Bueno, em passa moltes coses al Golden Globes. Jo crec que ha sigut un molt bon any. Moltes bones pel·lícules i el 2024 es veu que serà espectacular per les coses que estem veient i escoltant.
A mi em sorprèn que encara siguem capaços de crear coses noves. Ja està tot vist, està tot fet, però...
T'imagines que són coses repetides.
Però com que la gent està morta ja...
Exacte. Com Xiques Males, que la fan nova... Les noves generacions no han vist Xiques Males velles.
No. Els hi semblarà un pel·lículon.
I diran, uaaah,
quina pel·li, quina pel·li. En fi, haurem d'anar-ho deixant aquí, però no abans, sense que la Bel en recordi quina és la cançó del dia.
Doncs la cançó del dia serà La Posada d'Alba Reig i Sebastián Cortés.
Molt bé. Sebastián Cortés no és actor?
No ho sé. Pues potser també canta. Molt bona veu, per cert.
Clar, potser no, eh?
Pensa que els actors normalment també canten i viceversa.
Sí, sí, sí.
Els artistes ho saben fer tot.
Sí, com els periodistes.
Igual, fem fer de tot. En fi, Abel, gràcies una setmana més per portar-nos tot aquest contingut i et rebrem la setmana que ve amb més i millor. Oh. Que vagi bé, gràcies.
Adéu.
Quiero todo, bésame, como si nadie pasara. Ven, cójame, ven, cójame. Se quedó muerta conmigo, la tienda, la pierna. Despiértame, mírame, se mira entera, dale, bésame. Como toda la noche pasada, de viernes en la posada.
És el moment d'aprendre coses noves relacionades amb els temes de cuidar-se, de sentir-se millor, d'avançar, del creixement personal, del desenvolupament de cada persona. I múltiples sinònims de, són les coses que aprenem nosaltres a la secció de Cuida't amb l'Albert Pi. Hola, Albert, què tal?
Bon dia, Aina, bon dia, Judit. Com esteu?
Molt bé, i tu?
Encisades.
Encisades. Què vol dir, encisades?
No sé, però és una paraula que penso que té com molt de contingut. Encara que no sàpiga quin és...
Però no acaba de quadrar bé aquí, no?
És igual.
Encisades és com...
És encisador.
Sí, és com encantador. Que ens has captivat.
Ah.
Que ens captives, eh? Però potser...
Però captivat, saps a què em recorda? Amb un animal.
Sí. No? Encisador... Està sota cautiu.
Encisador és com que enamora, que agrada, que...
Ah. Sí. És maca la paraula.
Mm. Oi?
Sí, sí.
No sé si t'he explicat, a l'Aina segur que sí. Jo, quan era més petita, confonia algunes paraules.
Sí.
I a dia d'avui encara em passa amb algunes.
Amb però... català i català o català i castellà?
Una mica de tot. Mira, per exemple, jo pensava que un vagabundo i un bogavante...
Era el mateix. Estan intercanviats.
Era el mateix. Però llavors jo sentia les diferents paraules en diferents contextos i jo no ho entenia, perquè era estrany, t'imagina tu, no? Que
pel carrer un bogavante.
I ens hem menjat un vagabundo allà al restaurant, que bo que el fan, i t'ho recomano. Clar, i pensava, que raro, que raro.
T'imagina't el senyor allà.
Clar, però jo no acabava d'entendre què era, ni una cosa ni l'altra. Després confonia, bueno, no confonia, però jo pensava que el lavabo era femení, era la babo. Vaig a la babo.
La paraula era babo.
Sí, i era femenina, llavors anava a lavabo. I no fa tant, eh?
Ah, sí.
Una mica sí, m'ho dit.
La Judit, doctora periodista.
Sí, i jo pensava, i jo deia, ho diu ràpid, vaig al lavabo, clar.
No busquis aprovació, jo no m'ho pensava.
Però no trobes que podria arribar a ser possible que una persona li passés això?
No ho sé.
Vale.
Que ets l'única persona que conec que li passa.
Sí.
Jo també.
Però això és perquè no és
el de vagabundo i bogavante també. No sé.
Ho has dit malament, perquè porten a confondre, ho entens?
No, perquè ho he dit malament.
Has dit vagabundo.
Però perquè no sé hablar castellano.
Sí, és vagabundo. I l'última, i ja paro. Aquesta no és meva, és de l'Alba Esteve, que jo me recordaré tota la vida. L'Alba Esteve, quan era més petita, es pensava que el Barça era un jugador. Perquè sí. Deien, ha marcat el Barça! I llavors ella es pensava que era
sempre
una persona.
Marca aquest.
Que bo aquest jugador!
Que bo!
En fi, bueno, anem a parlar una mica del que interessa a la gent, que aquestes coses, a més, ja les saben perquè ho explico múltiples vegades.
Sí, sí.
En fi, l'Albert un dia ens estava comentant que...
Un dia vol dir fa res.
Bueno, però... 5 minuts. És igual, això la gent no ho sap. Albert ens va dir, bueno, doncs ara ja he tornat a les escoles, als matins, no sé què, i ens vam quedar mitja conversa i he pensat, és un bon moment perquè ens segueixis explicant això, perquè en realitat desconec aquest tema totalment, veig algun instastori que te'n vas a un col·le, però jo què sé, què fas allà, saps?
Val. Doncs, clar, jo sóc un apassionat de l'educació i bastant crític a l'educació tradicional perquè crec que no està ben adaptada a la naturalesa dels nens i crec fermament que una de les coses que necessiten és l'educació emocional. Llavors, ara mateix nosaltres, si vols, després us explico els inicis, però nosaltres estem treballant amb dos ajuntaments, l'Ajuntament de Sant Pere Ribes i l'Ajuntament dels Monjos, i a través d'ells estem fent tallers d'educació emocional a tot primària de les 10 escoles, que són 7 a Ribes, bueno, són 4 a Sant Pere a Ribes i 3 a les Roquetes, que és el mateix municipi...
Ara, sí, això que és no... el mateix municipi.
Les Roquetes, per tenir 3 col·les. No sabia que era tan gran.
Jo tampoc.
Sí, les Roquetes té 3 escoles i Sant Pere a Ribes té 4 i és el mateix ajuntament i diferents municipis o localitats. Jo sempre em faig un lío. Igual que els Monjos i la Ràpita, pues és el mateix ajuntament. I llavors, amb l'Ajuntament dels Monjos estem a les 2 escoles dels Monjos i a la de la Ràpita. I jo, conjuntament amb la meva companya, la Sandra, estem fent tallers a totes les escoles, a les 10 escoles, de primer de primària, sisè de primària, de 6 anys a 12 anys, tots els nens d'aquestes poblacions reben 2 hores de tallers d'educació emocional cada any. I és aquest el projecte que estem fent nosaltres.
Vale, i això com funciona?
Què vols dir, com funciona?
O sigui, imagina que jo sóc la Judit i tinc 8 anys, vale? Val. I a mi m'han dit que avui ens faran un taller d'educació emocional i llavors tu apareixes a la meva classe.
Sí.
Què em fas?
Nosaltres tenim 12 tallers diferents segons les edats. Avui hem fet una primer i la setmana que ve farem una altra primer. A segon fent dos diferents, a tercers dos diferents, i llavors així tots els alumnes van passant curs a curs i treballant diferents coses. A nosaltres a Ribes ens contracta la regidoria d'igualtat de gènere i el que la primera demanda a l'inici era volem que treballeu el tema de la igualtat, de la violència. I nosaltres vam estar pensant una miqueta i vam dir treballar el tema de la violència de gènere primària, doncs és una miqueta delicat, ho farem a través de l'educació emocional. Llavors, per evitar la violència de gènere, nosaltres treballem l'empatia, la gestió de ràbia, la comunicació assertiva, tots aquests temes. Llavors, la teva pregunta, quina era, concreta? Que ara ja, ara
sí, o sigui, hi ha 12 tipus de tallers segons les edats.
Sí?
Has dit. Jo, per exemple, volia saber si de més petit a més gran, quines diferències hi ha, què es canvia, què es treballa.
Val, pues això, fem des de primer a sisè de primària diferents temes. Per exemple, a primer de primària fem un tema que és molt interessant, que és la prevenció d'abusos sexuals. I els ensenyem als nens coses superbàsiques, però que no s'ensenyen en cap lloc. No s'ensenyen ni a l'escola ni a casa. Coses com quines són les parts públiques i les parts privades. Però les parts privades són aquelles que ningú et pot tocar. I això a vegades ningú ens ho diu. I són aquelles parts que ningú et pot tocar, ni que sigui un joc, i ni que sigui un secret. En un secret tampoc val aquest joc. Llavors expliquem amb els nens, a través de vídeos i titelles, doncs, coses tan bàsiques com ens hem de cuidar i protegir el nostre cos per evitar possibles abusos sexuals. Això és un exemple a primera primària. A sisè fem autoestima, amor i amor romàntic, treballem molts temes diferents en aquests tallers.
A través de l'educació emocional, o sigui, al final es poden tractar un munt de temes, no?, com aquests. Quins temes teniu? Perquè has dit el de prevenció de violència de gènere a través de l'educació emocional.
Sí.
Que potser no és la primera manera que se t'ocorreix. Hi ha gent que deu dir, vull un taller de violència de gènere, fes-me una xerrada d'una persona que ha patit, no?, la típica xerrada de drogues que et porten una persona que ha pres drogues.
Sí.
Però és com un camí diferent. I és que se m'està despullant l'Albert.
És que tinc calor.
T'està posant un exemple, si t'ho ha dit. T'ho ha dit.
Quins temes tracteu?
Aviam, les habilitats emocionals són bàsiques pel benestar i la felicitat de les persones. Llavors, una persona que és agressora és una persona que pateix, en el fons. Qualsevol expressió de ràbia és una persona que, en el fons, té ràbia, ha patit injustícies, potser ha viscut maltractament. Llavors, com a tal, nosaltres l'educació emocional és preventiva tant pels agressors com per les víctimes, perquè els probables possibles agressors nosaltres els ensenyem a gestionar la ràbia, a comunicar-se de manera assertiva, a augmentar la seva autoestima, a, no ho sé, empatitzar amb els altres. Són tallers que fem a relacions sanes i relacions tòxiques, i això ho aprèn una persona que té més tendència agressiva o una persona que té més tendència víctima. Llavors, amb aquestes habilitats bàsiques per la vida, que nosaltres no hauríem d'anar a fer tallers d'educació emocional perquè nosaltres creiem que això s'hauria de donar de base, no? S'hauria de fer menys matemàtiques i llengua i més coses útils per la vida. És la nostra reivindicació de sempre. Llavors, doncs, a través d'aquestes habilitats, nosaltres el que estem intentant és prevenir que en un futur es donin tantes situacions de violència de gènere, tant per una banda com per l'altra.
I els nens i nenes, normalment quina reacció tenen aquests tallers? Perquè entenc que hi ha de tot, hi ha gent que està més preparada, gent que està més conscienciada, gent que li ve de nou.
Sí, clar, nosaltres amb els tallers tenim dos principals objectius. Un, aprendre, i la segona, passar-ho bé. Llavors ho fem a través de jocs, o a través de dinàmiques, i s'ho passen molt bé. Nosaltres fa molts anys que treballem en educació, i també jo vinc del món del lleure, la Sandra també, la Sandra ha estat a centres de menors durant 15 anys, i llavors, doncs, són persones que tenim experiència amb això i no anem a fer una xerrada, anem a fer un taller on els hi posem reptes, els hi posem jocs, ells practiquen, ells fan teatre, i llavors a través de dinàmiques entretingudes, mogudes, doncs ensenyem coses que nosaltres creiem que són essencials. Ells s'ho passen molt bé. Ara fa 3 anys que estem en aquestes escoles de Ribes i Roquetes i arribem a les classes i els nens els hi fa molta il·lusió, ens venen a abraçar, llavors s'ho passen bé, els hi agrada que nosaltres vinguem.
I creus que... És que jo ara estic fent un reportatge sobre aquest tema, justament.
Estàs aprofitant per
sobre
fer la teva
tema?
Feina.
No, estic fent un reportatge sobre el lleure.
Sobre el lleure?
Sí.
Molt bé.
Però, bueno, tant el lleure professional com el lleure associatiu, per dir-ho així. I la meva pregunta, que potser no és una pregunta, és una reflexió que vull que fem entre tots tres, és, creus que l'educació en el lleure, per exemple, un esplai o un cau, pot ajudar a que després aquests nens que vas a l'escola i no saben de què els estàs parlant ja vinguin una mica preparats?
Sí.
Per què?
De fet, jo crec que l'educació amb el lleure és més important que l'educació acadèmica.
Molt bé.
Això et diria jo. Perquè jo penso que el 95% de les coses que aprens a l'escola no són útils per la vida. I potser podria dir que el 80 o 90% de les coses que aprens en el lleure sí que són útils. Com treballar en equip, com ajudar amb els altres, com, jo què sé, empatitzar, com resoldre situacions complexes o resoldre problemes en grup, com, jo què sé, moure's, fer esport, són coses que són útils, jo diria. Llavors, a l'escola t'ensenyen moltes coses que sí que hi ha competències bàsiques, i les meves competències bàsiques, segons el punt de vista meu, és una comprensió lectora i escrita, o sigui, saber escriure, saber llegir bé, i una mínima comprensió matemàtica. A partir d'aquí tu pots fer el que vulguis, perquè hi ha persones que els interessarà l'informàtica, els altres la mecànica i els altres el periodisme, però, clar, no... crec que hi ha moltíssimes coses que són de més i que no ens ajuden en el futur de professional d'aquest món, en un món cada cop més canviant. Llavors, la teva pregunta, concretament, com era?
No és una pregunta, és una reflexió que feia, que jo penso que la gent, els nens, els infants i els joves que han tingut l'oportunitat d'anar a un esplai i a un cau, per bona sort, jo crec que estan molt més preparats en segons quines aptituds i actituds en comparació a les persones que no han tingut l'oportunitat d'anar-hi.
Sí.
És la meva opinió. Llavors crec que estan molt més treballats també de forma emocional. No sé si és conseqüència, jo crec que sí, però que potser estaria bé que tothom tingués l'oportunitat de poder anar, bueno, de poder ser educat en el lleure, també pot ser un casal d'estiu, vull dir, ja sé que hi ha moltes opcions. Crec que això ajudaria i que la gent aniria molt millor.
Emocional i amb altres coses, com per exemple...
Sí, he dit emocional perquè justament estàvem parlant.
Però vull dir, amb educació sexual, coses d'aquestes, els joves, sobretot, perquè els infants és difícil que et preguntin sobre sexualitat, però també tenen com la confiança de preguntar-li abans a un monitor o una monitora coses sobre educació sexual, perquè el tenen com més proper, no?, que un profe, que uns pares, que... I com això, molts altres temes... Mireu, i està molt poc valorada l'educació en el lleure.
Totalment. El millor sistema educatiu del món, considerat per la majoria d'experts d'aquest sector, és el sistema educatiu de Finlàndia. A Finlàndia els nens fins als 7 anys no van a l'escola. Es passen el temps jugant, perquè el joc és supernecessari. De fet, una de les grans desgràcies del sistema educatiu és que no tenen temps de joc lliure. I la forma natural que tenim com a espècie d'aprendre és el joc. Tu agafes un cadell, un gat, i comença a perseguir coses. I ell està jugant, però està aprenent a caçar. i nosaltres necessitem el joc lliure. Els nens de Finlàndia fins als 7 anys no van a l'escola. Quan van a l'escola, per llei, necessiten un quart d'hora d'esbarjo de pati cada 45 minuts de classe. Ells tenen molt de lleure, molt de temps lliure. I després quasi no posen deures. Que posin deures és una cosa molt estranya, perquè ja aprenen a l'escola. I aquests nens tenen un gran èxit acadèmic, els informes PISA pues els hi surten molt bé. A més, tenen un índex dels més baixos del món en TDAH, que el TDAH és, aquí, ara no sé les xifres, però potser entre un 10 i un 15% dels nens d'Espanya estan diagnosticats. Llavors, tenen un 0,1% de nens diagnosticats amb TDAH.
Wow.
A Finlàndia. Vull dir, és una cosa a estudiar. I al final, les petites coses que apliquen allà és deixar-los temps lliure, és no posar deures, no omplir-los el dia de coses, i són coses que es donen molt a l'educació en el lleure.
És que fins i tot a l'hora del pati et marquen com una mica, no?, a què has de jugar, no? Avui toca futbol, avui toca bàsquet. És un... Deixa-ho, és igual, tu posa aquí 30 pilotes i ells ja triaran a què volen jugar avui.
Sí.
Però fins i tot el pati ens el marquen.
Totalment, i és una desgràcia això. Hi ha molts estudis, ara justament m'estic llegint un llibre de 400 pàgines que es diu Atención, i és un periodista que ha entrevistat a desenes de científics, psicòlegs, neuròlegs per tot el món i parlant de... d'una epidèmia que hi ha, que és la falta d'atenció que tenim, i parlen de totes aquestes coses, no? I un dels temes que parla és la falta de joc lliure que tenen els nens. Estan tot el dia dient-los què han de fer, i llavors perden la motivació intrínseca de jo vull fer això ara, i llavors m'hi poso i entro dins d'una dinàmica mental que em poso aquí a descobrir, a jugar, i aprengues a concentrar-me. En canvi, quan tu obligues el nen a fer això, a fer això, a fer això, no és una motivació que li surt de dins, i llavors per aquesta... aquest múscul de la concentració de l'atenció. I parlava molt del temps lliure, de la importància amb els nens.
I jo crec que també l'avorriment.
L'avorriment,
sí. Crec que està... Bueno, la meva mare ja entén molt d'aquestes coses. Sempre em diu que els nens han d'avorrir-se i aprendre a avorrir-se i que està bé avorrir-se, i de l'avorriment surten idees de coses que pots fer tu mateix i et coneixes i aprens. I, bueno, no sé com està la situació, però jo crec que els nens... Jo no em sé avorrir, per exemple, doncs dubto que un nen més petit que jo sàpiga avorrir-se. És com que no ho saben fer, necessiten, igual que jo, una pantalla, un mòbil, una cosa que vagi més ràpid, perquè si estic 2 minuts sense fer alguna cosa ja no sé com gestionar-ho, saps?
Sí.
I no ho sé fer jo, que en principi sóc una persona adulta i que ja hauria de tenir una mica de gestió. No ho sé fer.
Totalment. L'avorriment és supernecessari, però per haver-hi avorriment has de tenir temps lliure. Llavors tu tens temps lliure, t'avorreixes i llavors desenvolupes creativitat. Llavors busques maneres de fer-te un joc, de passar el temps, i això abans nosaltres ho teníem, quan no teníem tantes pantalles, però ara els nens avui en dia no ho tenen. S'avorreixen i agafen la tablet i allà es poden casar 4 hores hipnotitzats.
Mm.
Hi ha cases que per sort no tenen aquest accés lliure a la tecnologia, però hi ha moltes cases que sí. És molt desastrós pel cervell, això.
La nostra conclusió és que els nens han d'anar al cau i a les playes.
Jo de petita, ara m'he recordat, jugava a treure les nines i a tornar-les a guardar. Jo comprovava que tot estava bé.
Ningú n'havia desaparegut.
Pentinava alguna cosa i la tornava a pentinar i la tornava a guardar. I això ho podia fer cada dia.
I t'agradava.
Treia i tornava a guardar. I a què has jugat? Res, jo això de fer històries, que la gent es posava a parlar...
Ui, és que jo crec que això no...
Jo no, això no m'havia fet mai fer-li veuetes a les nines. Jo les treia, me la mirava i la tornava a guardar.
Sí. Jo jugava a donar menjar als meus peluixos.
I això, és que veus, les històries no...
Jo jugava a donar menjar als meus peluixos i després me'n recordo que els hi robava coses als meus pares.
De menjar?
No, per exemple, un objecte, jo què sé, el despertador del meu pare, jo què sé, el raspall de dents de la meva mare. I llavors jo tenia una moqueta al fumbre, una moqueta al menjador molt gran, i llavors jo deixava allà totes les coses i els hi posava un preu a cada cosa. Agafava un paper i escrivia, pues aquest despertador val 15 euros.
I llavors,
i els hi venien.
Llavors, la gràcia era, bueno, gràcia o no gràcia que feia, era que venien allà al menjador i jo els deia, si vols recuperar el teu despertador m'has de pagar 15 euros perquè ho posa aquí. I jo era aquesta persona, i jo quan m'avorria robava coses per fer mercadillo a casa meva, que m'entens?
Ja feies negocis
sí.
A casa.
Jo ballava.
S'ha de trobar.
Jo ballava molt.
Ai.
Ballava moltíssim. Jo, o sigui, a casa meva sempre hi ha hagut molts CDs i posava CDs i videoclips a la tele i ballava tot el dia ballant.
No.
Per què has fet allò? M'has imaginat
ballant? No, sí, però perquè m'he recordat que... Clar, ara tu vas de viatge amb el cotxe, amb els teus pares, a algun lloc molt lluny, i tu estàs amb el mòbil darrere. És així. Mm. Potser al principi sí que parleu, però després acabes agafant el mòbil.
No, perquè em marejo.
Bueno, doncs et poses uns auriculars i escoltes música tu sol. Vull dir, i llavors, jo me'n recordo quan era petita que jo no tenia cap mòbil. I llavors cantava. Però jo cantava al cotxe sense caset ni res, eh? Jo
cantava sola
cantava. Inclús havia arribat a cantar partitures que m'havia estudiat de... Jo anava a l'escola de música, llavors em feien estudiar les notes de memòria per tocar després la flauta. I jo em sabia les notes de diferents cançons. I jo els hi cantava al cotxe als meus pares, començava si, si, do, re, re, do, si, la, sol, sol, la, si, si, la, la... I a mi em semblava que jo feia molt bé, això. Jo estava convençuda que això ho feia molt bé i els meus pares em deixaven allà darrere i jo anava cantant les cançons. I això ara ja no passa perquè els nens miren el mòbil i ja no saben les notes. Ja.
Tu què jugaves, Albert?
A mi m'agradava molt. Jo tenia, vivia aquí a Vilafranca, però tenia un dels meus millors amics que vivia a les cabanyes i jo sempre li demanava a la meva mare que em portés cap a les cabanyes, l'Arnau Ramírez, bueno, no sé si el coneixereu. I llavors, allà a les cabanyes, al seu poble, i fa pues, 15-20 anys endarrere, sortia sol pel carrer. Sortíem amb la bicicleta, una pilota, i anàvem a jugar a futbol a la pista, anàvem a fer una cabana, anàvem a perdre'ns pel bosc, i jo, això m'encantava.
I la llibertat que senties?
La llibertat.
Que era zero. O sigui, era
sí
anar 200 metres amb una bicicleta i tocava el vent...
Però ningú et vigilava.
Ningú t'estava mirant i jo...
Exacte.
Et sents? Oh, és que em menjo el món, saps? Soc el millor.
I ara això ja no es fa. Ja. No deixen els nens. No. Jo crec que ni els pobles, quasi, quasi.
Sí. En fi, Albert, ho haurem d'anar deixant aquí.
Xerrera avui, eh?
Sí, no sé si voleu fer alguna petita conclusió de tot el que hem parlat.
Que apunteu els vostres fills als esplais i caus.
Als esplais.
I que els ajuntaments contractin tallers d'educació emocional.
Exacte.
Ja que són els que ho han de fer perquè el col·li no ho fan, si no...
Sí. Sí, sí, seria. Vindria a ser això, bàsicament. Sí. Molt bé, doncs, Albert, gràcies una setmana més per tornar al Penedès cap de setmana. Tens una frase?
Sí, de què?
Sí.
Se m'acaba de córrer ara. Parlant tot això, una frase de Claudio Naranjo, és psiquiatre, diu, el TDAH és una resposta sana a una educació insana. Oh. Claudio Naranjo.
De pues memòria, sí. Això, pa.
A mi em dius que s'ho he inventat i també m'ho crec.
Sí.
Eh? Albert, gràcies i
gràcies
ens trobem
a
veure d'aquí uns dies. Que vagi molt bé.
Adéu.
No podem acomiadar el programa sense abans cedir-vos a l'espai més desitjat.
T'imagines que un dia acomiadem abans d'hora? Una hora abans. Vinga, adéu,
jo ja,
ja
ho deixaria aquí i et comento, estic cansada.
Ja
no. Però és que avui és un dia de notícies importants i avui us en portem dues en exclusiva al Penedès cap de setmana. Primer donem pas al Roger Font. Hola, Roger, bon dia.
Molt bé. Bon dia.
Un dia més.
No fallem mai, eh?
Assentat aquesta cadira, sembla que dormis aquí tota la setmana i t'esperis ja per agafar turno que no te'l prenguin,
clar,
eh?
I tant.
O sigui, ja has vist que
és la meva secció...
A la que et despistes tens aquí 10 persones,
la
eh?
La meva secció conjuntament amb el Pere Bolet, eh?
Parlant d'aquesta persona que hem mencionat tantes vegades en aquests últims mesos en aquesta ràdio i que no ha aparegut, li vols donar pas?
No, vosaltres.
Bueno, doncs tenim aquí el ben tornat del Pere Bolet.
Sí.
Després de 4 o 5 mesos sense trepitjar
imagina't,
aquest estudi...
Eh? Us trobava a faltar.
Tornem a tenir...
El que més trobava a faltar.
No m'ho puc creure, el que fem salt.
Home, i tant. Però ja vingut, si no m'hagués quedat allà.
Allà. No podia més. Ara, si et sembla, ens explicaràs una mica el teu viatge,
sí,
però
sí.
Abans hem de donar pas a la següent notícia important del dia, i és que tenim una persona nova.
Yep.
I aquesta persona és... La Foix Farell!
Molt bé!
Hem començat l'any que no paren de venir estrenes,
ja
eh?
Bé.
La setmana passada també vam tenir dues persones. Avui, una, si anem aquest pas tot l'any, necessitem fer una reforma.
Bueno,
s'ha sí, d'ampliar.
Una i un ben tornat.
Una i un ben tornat,
sí, sí,
tota la raó.
Un ben tornat.
Foix, què tal? Bon dia, com estàs?
Ha de fer el procés,
ai,
mira,
eh? Pobra, que no sap ni dir bon
ja,
dia.
Ja, a mi fa molta vergonya.
Ai, Foix, m'ho has fet superbé, si ja està, ja ho tens. Foix, no t'he dit, però aquí, sempre que ve algú nou, passa unes petites proves. I és fer una petita presentació. Ens has de dir el color de les teves calcetes i explicar-nos el teu currículum BTV. És a dir, què has aportat a Vilafranca i alguna cosa interessant.
I qui sí. Ets, de què treballes, barra, què estudies,
quants
què fas...
Quants anys tens, així? Molt breu, molt fàcil.
Porto les calcetes de color negre.
Ha començat per aquí, eh?
No, sí, no se les ha mirat, eh?
Porto les calcetes negres
no,
i em dic Foix.
Ja, me les coneixo, ja. I el meu currículum BTV, he sigut figataire.
Cert.
Molt bé.
He format part del CAU.
Cert.
Molt
de
bé.
Quin CAU?
Dels dos.
Qui són els dos?
El Pere II i Santa Maria de Foix, i l'Eix la canadenca.
Molt
bé. Bueno, bueno, que bé que us ho sap.
Bravo. No hi ha gaire gent que ho pugui dir, això, eh?
No, no.
He fet molts repassos pels nens i nenes de Vilafranca.
Te'ls coneixes tots, quasi.
Tots. I no he fet gaire cosa més, perquè he estat una mica fora.
Home, sí. Ah, ja, déu-n'hi-do.
És veritat.
Els teus cognoms, quins són?
Farell Gràcia.
Gràcia.
Gràcia, eh?
Por la gràcia de Dios.
Por la gràcia de Dios.
Pues tal qual és així.
I quants anys tens, Foix?
24 anys.
Aquest any fas 25?
Sí.
Ai, com ho portes?
Aquest any que va començar, però sí.
Home, per fi em fa 25. Aquesta nena no para de ser jove.
Ja, no creix mai, la Foix. És una persona que sempre té la mateixa edat.
Sí, sí. I té la mateixa cara.
Sí.
No? Fa 7 o 8 anys que en té 21, per mi.
Sí. Fa molts anys que tens la mateixa edat.
Bueno, mira, que tant de bo.
Tant de bo. No, no, res, ja està, només era això. Molt bé, Foix, doncs benvingut al Penedès cap de setmana, el que fem sal a la tertúlia de bar preferida dels nostres oients. Ara, el Pere, que ens es faci una petita explicació del seu viatge, que després t'explicarem una anècdota
però si,
que vam
tenir.
Ja
ho heu explicat vosaltres. A mi m'anaven arribant veus.
Que estàs constipat, eh?
Sí, molt.
Ostres.
No, nena, no ens pots dir res aquí.
No s'ha de tornar aquí, perquè mira, arriba
mira,
i surts amb constipats.
Mira, ha estat a l'Antàrtida i ara se'n constipa.
I se'n constipa aquí, a Vilafranca.
Quins collons que... Allà pensava, dic, aquí et pots posar malalt? Perquè, clar, fa molt fred, però com que no hi ha gent, no hi ha virus, no? Clar, no, és que és això, és que és així.
I no t'hi vas posar pas, de
malalt? No, allà no, no pas.
Ha vingut aquí.
Ara, al vaixell hi havia Covid.
Al vaixell on estaves, hi havia Covid?
Hi havia gent amb Covid.
I què vau fer? Re, mascareta i avall.
I confinar-nos.
Us vau confinar?
Sí, perquè vau estar no sé quants dies. O sigui, els que donaven positiu en Covid els confinaven.
I què vol dir? Que no podien sortir a veure els pingüins?
No m'ho puc creure.
O això és molt greu, eh?
Sí, perquè si no passen el Covid, els pingüins i els pingüins, ja, llavors ja és un lío mundial de nou.
No sé si a l'exterior els deixaven sortir amb mascareta o què. Però de cop hi havia molta gent amb mascareta, perquè clar, el 80% dels passatgers eren jubilats.
Ai, ai, ai.
Aquí se'n va 3 setmanes a l'Antàrtida.
Quin problema, morir-se allà. Bueno, tu imagines morir-se allà al barco a tard. Mira, tires el cadàver i apa, es congela i
cap a agafar una assegurança, eh? Feien agafar una assegurança.
Sí, sí. Sí o no? Per si mories.
O per si t'havien d'evacuar o el que sigui.
Bueno, és que si el 80% de la població d'aquell vaixell tenia edat avançada...
Un atac de cor allà...
Clar, tens moltes possibilitats de morir quan tens 80 anys.
Però tu no vas agafar Covid allà.
Jo no.
Et vas salvar.
No, molt pocs, molt pocs casos, 3 o 4.
Però quants éreu?
111. Bueno, 111 passatgers i 70 i pico de tripulació.
Sí, sí. Mare meva.
Molta gent.
Al final éreu 30 visitants. Quasi, quasi.
Visitants, què vols dir?
De tripulació, vols dir de gent que estava comandant el
gent
barco?
Gent que està treballant al vaixell entre els operaris, els maquinistes, la gent del bar, de hoteleria, la cuina i l'estaf que gestionava eren 70 i pico, sí, sí.
Que sí, que éreu 30 passatgers que esteu allà, més o menys.
111.
És tot junt, sumat.
Clar, per això.
No,
111
no, no,
més 70. 70.
Ah, vale, vale.
111
vale,
més 70.
Per separat,
vale,
per separat.
Vale, vale, vale.
Clar. Oh, doncs pues déu-n'hi-do que quasi sigui la mateixa proporció, no?
Sí, sí.
I hi ha tantes coses a fer allà a l'Antàrtida per sí, estar 3 setmanes?
No, és que vam estar a les Malvines, Geòrgia del Sud i Antàrtida.
Ah.
I a l'Antàrtida vam estar 4 o 5 dies.
Ah, vale.
I a Geòrgia 5 o 6. I a les Malvines 2. I els altres eren travessa. Pel mar. Sí, sí. Va ser un viatge absolutament sideral, fora de sèrie, com si anessis a un altre planeta i absolutament inigualable i tots els adjectius que vulguis. Tot, tot, tot. O sigui, increïble, apostoflant, meravellós.
Tots.
Sí, sí. Molt, 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 molt. Que et peta el cap.
Explica'ns una anècdota, una cosa.
Una anècdota, així de...
O la típica, amb què et quedes del viatge?
Bueno, és que... Quantes coses que els icebergs... És una cosa que et peta una vena del cap de quan els veus. De lo grans que són i lo macos i els colors i la llum i... Pff, i després tots els pingüins...
Ai, és que els pingüins, quina il·lusió,
sí,
veure
és que és molt divertit, els pingüins. Està a una platja amb 200.000 pingüins.
Ai, ai, que
preciós. És que, quina cara poses?
I els pingüins et fan alguna mena de cas? O passen
sí,
de
sí, sí, són superxafarders.
Ai, no, quina gràcia.
Venen a mirar, a veure què fas. I et miren de dalt a baix, et repassen així, et van passant amb el cap, miren amunt
i
avall.
I s'acosten a tu?
O... Sí, sí, s'acosten.
I... Sí?
S'acosten.
Em vas tenir a prop, eh?
Sí, el que passa és que nosaltres havíem de mantenir com 5 metres de distància. Llavors, ells venien i tu tiraves enrere.
Clar.
I són molt, molt divertits. Situació, eh?
Molt que divertits. Macos els pingüins, és que són els millors.
Molt divertits. Tot el que fan és divertit. Caminar, cagar, procrear...
Tot el que fan ho fan divertit.
Sí, sí.
Moure's.
El soroll que fan, sí, sí. Com es relaciona entre ells, tot, tot, tot. Podries estar tota l'estona mirant-los i rient. Ai, és molt divertit.
Ai, que monos.
I després elefants marins, lleopards marins, lleons marins...
Tots. Sembla molt el que feia el pingü o no?
Doncs força.
Viuen a la, mateix, a sí, la mateixa...
Sí. I hem après que el pingü és una espècie de pingüí Adèlia. És pingüí Adèlia.
Adèlia?
Sí.
Això què vol dir?
És una espècie de pingüí.
És una espècie.
Ah. Que hi ha el rei, l'emperador...
Ai, sí que em sona emperador, que té com Adèlia. Un bigoti o alguna cosa així, oi? Una corona, una barba, una cosa... Té.
No, aquests són uns altres.
Ah, això són uns altres.
Sí. Sí, sí. Hi ha moltes espècies de pingüins. No tots són iguals, eh?
Que fort.
Moltes diferents. N'hi ha que són petitíssims, n'hi ha que no aixequen un metro.
Ai, que monos.
No quedi un metro, mig metro del terra.
I els que tu vas veure què feien? Molt.
Vaig veure moltes espècies diferents, de mig metro i de metro i pico.
Metro i pico de pingüí, és gros, eh? Metro i pico de pingüí.
No et pensis, eh? Metro 20 de pingüí...
Segueixen home, metro i 20 de pingüí, quasi, quasi és igual que alguna persona d'aquí, eh?
No, jo faig un petit pingüí. Jo estava pensant, però no volia dir.
Són més petits del que t'imagines. Són molt petits.
Ah, però Déu-n'hi-do, el tros de pingüí.
Sí,
ja podria tenir un pingüí bessó.
Però la majoria són molt petits, eh? La majoria d'espècies t'arriben al genoll, eh?
Ai, que monos, sí, sí. És que monos. Ara són els teus animals preferits?
Sí.
Ai, que monos.
Saps que el sé imitar molt bé?
Sí, m'ho sé, però fes-ho, fes-ho.
A veure, a veure. Estic acostipat a veure. I no sortirà tan bé. Però fan així.
Això és el soroll dels pingüins. Sí. Podria ser una òliba, però
no m'ho imaginava gens.
Ja, podria ser un soroll d'una garça?
Sí.
No?
També fan més coses, eh? Però... El bàsic és aquest.
Aquest és
que sí, que el llenguatge bàsic. Que no el fan com el pingüí. Mac, mac.
Bueno.
Mac, no, això no ho fan.
Això és una altra espècie, t'ho he dit. Clar. Pues, l'Aina i jo t'hem anat donant molts records des d'aquí, perquè sabíem que segurament no estaves escoltant.
M'estava arribant. M'estava arribant. Hi ha molta gent que em deia. T'han mencionat a la ràdio.
Ah, ja,
però
és que em passa. Pues, ens vam... Un dia ens vam desubicar una mica.
Ai.
Perquè l'Aina em va dir, i exactament, a quina antena això, i exactament, escolta'm, el Pere, on està anant? I jo em vaig veure en un mar de dificultats que no sabia d'on sortir-me'n, i vaig dir, bueno, anem a improvisar total, tampoc sap on està, el que li diré, com que jo tampoc, no arribarem enlloc, vull dir, li explico i es quedarà aquí.
Sí.
I li dic, no sé què, Jorge del Sud, i això, i em diu, i això on està? Aquí a Europa, no? Em va dir, com si fos d'allà a Bulgària o alguna cosa
sí.
així, no?
Sí.
I jo em vaig quedar en blanc. I li dic, i vaig pensar, jo crec que aquí no, perquè anava lluny. I dic, no, jo crec que estan per Estats Units.
Vinga, a tope.
Que... Bueno, no anava desencaminades. Hi ha un estat d'Estats Units que es diu Geòrgia.
Clar.
I al Caucas hi ha un país que es diu Geòrgia.
Geòrgia.
Sí.
Però... el d'Estats Units no ho sabíem, eh?
Sí, ho sabíem. Jo ho sabia, sí. Però no sabia que no era aquest.
A la costa atlàntica, està.
Però l'altre dia vam dir, hi ha Geòrgia normal, Geòrgia del Nord i Geòrgia del Sud.
Ah, sí, perquè un dia vam tenir el dubte de si era com Corea, que hi ha Corea del Nord, Corea del Sud, no. I hi havia Geòrgia del Nord, Geòrgia del Sud.
Això és perquè els exploradors de fa segles a tot hi posaven els mateixos noms dels llocs on venien, però amb extras, o del sud, o d'allà baix, o del mar, o de jo què sé.
No ens ho vam inventar gens, passa que no era el seu Geòrgia.
Clar, llavors nosaltres no enteníem com pot ser que si t'anaves cap a Argentina vinguessis aquí a la Geòrgia d'Europa no. O a la Geòrgia d'Estats Units. Llavors no ens acabava... Però no vam arribar enlloc, eh? Vull dir, no va venir ningú i ens va dir ei, ho esteu dient malament, no, simplement nosaltres vam donar aquesta informació errònia ja per està. Antena, no. Perquè nosaltres som molt cultes i compartim coses verídiques.
Bé, això no ho sap ningú on està, perquè no hi viu ningú, tampoc.
Clar, doncs pues explica'ns on però, està.
Bueno,
Geòrgia del Sud...
Algú sí que hi viu perquè vas tirar una postal.
Ah, sí, us vaig enviar una postal i va arribar.
Això també ho vaig explicar, sí, te'n recordes?
Va ser aquest dia. El...
Va ser mateix dia?
Dir, ha arribat una postal.
Ah, de Geòrgia
del Sud.
Sí. Sí. És un arxipèlag de l'Atlàntic Sud que està, no sé si, a 2.000 quilòmetres de la Patagònia cap endins a l'oceà Atlàntic. I està a 1.000 quilòmetres de l'Antàrtida. Són unes illes subantàrtiques que pertanyen al Regne Unit. I hi ha una cadena muntanyosa que travessa tota tot, bueno, la illa principal i és un paisatge absolutament espectacular. De muntanyes, de glaceres que baixen fins al mar, d'una fauna salvatge infinita, de tot tipus d'espècies d'animals... I l'única manera d'arribar-hi és amb un creuer d'aquests, unes expedicions turístiques antàrtiques. hi va molt poca gent allà, sí. A l'Antàrtida, aquest any, hi aniran 100.000 persones.
Què?
És molta gent.
Amb tots els creuers que hi ha.
100.000 persones.
Ja sembla l'Everest, això.
No és tanta gent, si en cada creuer n'hi van 100.
Bueno, el meu és dels petits.
Imagina't.
Era dels petits.
No són tants viatges.
Hi va més.
No, però persones són moltes per anar allà, no?
Però si van tots en creuers, estan allà concentrats i van foten el Covid allà i fan la festa.
És molta gent. Són molts vaixells, Ara hi ha, no sé si eren 40 i pico companyies amb,
ja
amb 60 o 70... Sí, està s'autorregulen entre ells, els operadors aquests.
Ja haurem d'anar
a... Hi ha una organització d'operadors turístics
antàrtics. Està clar que a l'hivern no hi van.
No, la temporada és...
Perquè
a la primavera, estiu, tardor austral, que van al revés que aquí.
Clar.
És a dir, comença al mig d'octubre fins a mig març.
I quina roba portaves?
La d'esquiar.
I te'n van donar?
Sí.
Una
jaqueta, sí, van donar una jaqueta, tot guapa. Molt bona. Tu, només estic parlant jo aquí,
Jo la primera vegada que vaig estar allà, bueno, no vaig estar allà, però vaig estar a Xile, diguéssim, a l'hemisferi sud, vaig dir, hòstia, anem a mirar el cel, a veure si vaig l'ossa major.
I
clar, no, clar, és que no la veus, l'ossa major. I clar, és que ets un tonto perquè no hi és. Perquè estàs a l'altra puta banda.
Tonto no, ets perquè a mi em va passar el mateix.
És que és així. Dius, no us penseu, és que el cel és molt diferent. I ja està.
I es veu molt diferent.
Sí. Explica-ho, Foix, explica-ho.
Ai.
Que tu també has estat a Xile. Va, explica.
Bueno, jo quan vaig anar a fer...
I a Puerto Natales també, no?
I a Punta Arenas.
I a Punta Arenas.
Quan vaig anar a fer el tour astronòmic a...
Atacama.
No era Atacama, però a prop. Mm-hmm. Al Valle del Elqui. Em van explicar que hi ha l'estrella del sud, que és l'estrella que més brilla. Com nosaltres tenim l'estrella polar, ells tenen l'estrella del sud.
Ah,
ja. I a partir d'allà com que t'orientes de tot. I l'únic que me'n recordo, a part de la creu del sud, que al mig hi ha l'estrella aquesta, o alguna cosa així. No era així, que ara m'he sentit molt inculta.
Més o menys,
no,
sí.
Hi ha l'estrella del sud, llavors com al voltant, hi ha la creu del sud que va fent com la volta 360 graus. I després l'únic que vaig veure que d'aquí també es veu és el cinturó d'Orió.
Ja. Sí, és veritat.
Sí, perquè aquí també es veu. I es veu Orió sencer, que no me'n recordo de res.
Sí, però jo el veuen del revés.
Sí.
No, hi ha algunes constel·lacions que sí que compartim,
sí,
però no...
Sí. Però jo recordo aquesta perquè me la van explicar i ja està. No recordo res més.
Com segurament és? Que Escorpí també la compartim, perquè aquí es veu superpoc i allà es deu veure bastant,
sí.
No?
No, però el cel és molt heavy, és molt diferent.
Però no entenc com és que...
Com que...
Per què ho veus?
Com que què veus? Diguéssim, no, estàs al nord i al sud.
Sí, però per què veus la mateixa... Per què veus Orion?
Perquè està just com al...
Al lateral?
Sí, com el limbo, per dir-ho d'alguna manera, entre un i l'altre cel.
Queda mitges.
Aquí les constel·lacions, no totes les constel·lacions les veus a l'estiu i a l'hivern.
Exacte.
Aquí. Llavors hi ha constel·lacions que les pots veure i les que no. I suposo que les que deus compartir, que siguin més el que estiguin a... Com es diu? Al tròpic, no? Podríem dir, a l'Equador... Llavors les pots arribar a compartir en certs moments del...
Clar, perquè tu vas estar baix de tot i el que estigui explicant jo estava dalt de tot. Bueno, dalt de tot no, però estava tocant a l'Equador.
Però dic que també.
Sí.
Però bueno, que el cel canvia. Que sigueu conscients que tot el que veiem aquí, allà, tot és diferent.
Clar, perquè per sobre la Terra hi ha unes estrelles i per sobre hi ha unes altres.
Exacte.
Llavors depèn d'on estiguis de la Terra, veus unes o altres.
Impressionant.
Això... Em porta a pensar dues coses. Una, segur que tu i jo arribem a allà i el primer que diem és «Ai, que diferent aquest cel, aquest
sí,
Orió es veu diferent allà».
Mira l'estrella polar.
Ja. T'has fixat que aquest cel segur que hauríem vist? I dos, tu i jo som terraplanistes, no te'n recordes?
Sí.
L'Aina i jo hem tingut una època que hem sigut terraplanistes.
Ah, bé. Està bé.
Va, potser ens va durar mitja hora.
Sí, però és que TikTok va donar uns arguments molt vàlids.
És que TikTok...
Imagina't.
És
molt vàlids.
Motiu de confiança,
Total.
És com la Viquipèdia, però...
No. A mi em van dir això i vaig dir, hòstia, doncs sí.
I ho va portar quina antena, que
després
és el millor.
Després va haver-hi una altra cosa que vas dir, però i això i vaig dir, no, clar, és que per això no és plana la Terra.
Bueno,
clar,
sí, vam tenir una
És que s'ha de confiar en TikTok.
Et vas dir, no haguéssim pogut anar a no sé quin lloc.
No podries anar amb avió i arribar a tots els llocs, et vaig dir.
Exacte.
Perquè no tindria sentit. És que som dos presentadores amb una veracitat que sí, ni ens la creiem. Ja no parem de donar informació vàlida de tot el que parlem.
Credibilitat periodística.
Però és que és una cosa, és una... Ni geografia, ni...
Perquè quan estudieu periodisme, el de contrastar la informació...
Aquell dia no hi érem. No,
clar, però és que aquí en directe no ho pots
saltar,
fer.
Clar,
que et dona temps.
Clar,
no, molt millor llançar-ho. No,
però, exacte, sí.
I aviam què passa.
Perquè mirar el TikTok i llançar-ho és el més contrastat que pots trobar en el món.
No, però sempre diem, jo crec
sí,
que...
No diguem, és així.
Exacte.
Ah, el rigor està sobrevalorat.
És el disclaimer.
Clar, ara ja estem fent una tertúlia, tu agafa el que vulguis.
És veritat, a la tertúlia es pot dir el que
vulguis.
Pots
dir el que vulguis.
Hi ha gent que
no, no es pot dir el que vulguis perquè jo diria coses que no les puc dir aquí. Això és mentida.
Perquè hi ha molts espais per dir moltes coses.
Però si no et censurem, sí, nosaltres.
Va, podem continuar?
Sí. Bueno, sí, és que ja quasi que haurem d'anar-nos acomiadant perquè
que portava
la companyia és molt grata, però...
sorpreses o...
No, jo vull que parli més de Foix.
Va, Foix, explica'ns coses. L'últim missatge abans de marxar.
Una recomanació o una sorpresa?
Vale, sorpreses no en tinc gaires.
No passa res, però és una recomanació.
Perquè és molt avorrit tot ara. Una recomanació que ho estava parlant amb el Pere quan estàvem venint cap aquí, que recomano a tothom, és fer un viatge sol o sola.
Ai, sí.
Ai, és un dels meus propòsits del 2024.
Perquè és molt guai, no t'esperes... Bueno, hi ha gent que li va bé, gent que li va malament, tot s'ha de dir. A mi m'ha anat molt bé. I és una cosa que no vull perdre. I descobreixes pues, coses noves de tu mateix i també descobreixes que tu sol pots amb tot, o sola. I això és molt guai. I jo sempre li recomano a la gent, però no ho fan. Però bueno, és igual. Ja ho faran algun dia, quan siguin més grans.
Caram. Però això és un problema, perquè la que comences ja t'agrada viatjar sola,
sí,
eh?
Sí, no, llavors
però no,
no pots parar... Sí, no? Els diners són un problema, eh?
Clar, perquè llavors...
Els diners sempre són un
perquè
problema.
Perquè llavors et vas a viatjar.
Només però... has de quedar amb tu mateix, em refereixo. Jo per fer un viatge costa, perquè has d'anar-hi amb
ja,
algú, has de quedar, però
ja.
Si et va bé tu...
No, això, ja està, això és veritat.
No pares.
Llavors
així
és
va
un
ser,
problema.
Així va ser, no teníem ningú amb qui anar per Setmana Santa l'any passat, i vaig dir, ah, doncs pues mira, doncs pues me'n vaig jo.
Doncs pues molt bé.
Perquè si total ja he vingut a Xile sola, pues...
Clar, és que havies
ja no
ve
d'aquí.
Ja, també.
No, no, jo estava allà. O sigui, vaig dir-ho
ah,
allà.
Va ser un viatge vale, des d'allà.
Clar, clar. I després vaig pensar, que tonta. Però si has vingut d'Erasmus tu sola, perquè no pots fer un
clar,
viatge d'Erasmus tu sola?
I vosaltres sí, que heu viatjat sols, recomaneu un viatge i així, pam, me'n vaig a l'altra punta del món, o primer un viatget petit?
Sí, mira, primer te'n vas a Tarragona a passar el cap de setmana.
Sí.
És que jo penso...
A Salou, una mica, saps?
En plan,
a
Lloret de Mar.
No tan a prop. Tipo,
a Europa, vols dir?
A Londres, exacte, de confiança.
És com tot.
I després ja te'n vas a Vietnam.
Clar, no començaràs fent una marató. Primer faràs una carrera més curta. Jo et diria... Clar, primer vas tenir un cap de setmana, després te'n vas 4 dies, després una setmana i després 4 mesos.
No, clar,
mesos.
Això sí. No, clar, això sí. No, perquè i... marxar de cop vale, sola tu un mes, doncs potser t'agòbies.
Primer te'n vas a Olot, però les patates... Però si no...
Mira, Roger,
fas el croscant.
Pues si estàs mal, agafes tu el cotxe tu sol i te'n vas un cap de setmana tu sol a Olot...
Que jo
sé
que tu fas aquestes coses, eh?
És qui pensa.
I si no, no passa res perquè... No tant, no tant.
Sempre estàs a temps de tornar.
Exacte.
Si és a prop, sí.
Si te'n vols anar 15 dies a... Georgia al sud.
Primer mira't quin és.
Tu sol, doncs, bueno, aquí sí que t'hauràs de mirar perquè...
Imagines que t'equivoques de Georgia.
Bueno, el Nil, el Nil Coral havia d'anar a Budapest i se'n va anar a Bucarest.
Ah, jo conec algú que li va passar al revés.
No, jo tinc una amiga que havia d'agafar un vol a Santiago de Chile per marxar un any sencer i va agafar un vol a Santiago de la República Dominicana.
Toma, ja, nen. Això sí que és un gran canvi, eh?
I va haver de volar fins a Nova York i després no sé on i va trigar 5 dies a arribar a Santiago de Chile.
Això és una putada, eh?
Mira, és que abans anava a dir una cosa i us interpel·lo directament a vosaltres dues.
Aviam.
La ignorància geogràfica sí, és una de les pitjors ignoràncies que es poden tenir.
Sí, i per això s'ha de viatjar. Sí. Si ho ubiques tot.
Sí, crec que ni així
no,
ho soluciones, eh?
A molts llocs i segur que ho
efectivament,
soluciona.
Per això
ara s'ha ubicat el pas de la casa.
Perfecte. Doncs, què m'has dit?
Re, que ara ja sé on està. Què ens ha passat aquí unes veus? I
és que m'han dit una cosa sí, especialment divertida i també us la vull
explicar. Que ara ja sé ubicar on està el pas de la casa.
Ah, molt bé. Ah, com? A la frontera amb Andorra.
Sí, però per on?
Per mà dreta.
Per mà dreta. Molt bé, Sí, sí, per mà dreta, però no saben ni quin país toca, eh?
França.
Ah, vale.
No serà Geòrgia, no sé quina.
Bueno.
Passes per Llívia.
Heu dit per la mà dreta, no heu dit per França, eh? Jo hagués dit primer per França, no per la mà dreta.
Has de passar...
Ha sigut molt gràfic.
Sí, has de passar pel McDonald's de Puigcerdà.
Mare de Déu.
I a més has de parar sopallà. El McDonald's de Puigcerdà és francès.
Sí.
I et donen ja aguacates i coses.
Sí,
és
la
més sac.
I la Mac Royal.
I les coses són reciclables.
Són de veritat. No és cartró de patata, allò vermell.
És de plàstic.
És de plàstic. I un freguen.
Els gots també de plàstic. Bueno, a veure,
tantíssim. La gent del McDonald's
de França està avançadíssima.
Va, de pas per anar al pastor de casa. Va, que la Mari m'ha dit que ens ha buscat la cançó dels pingüinos de Madagascar per fer-li una elogi al nostre estimat Pere Bolet.
Us explicaré més que puc estar 4 mesos parlant d'aquest viatge.
Doncs anirem refrescant-ho. Doncs gràcies a tots tres i la Foix esperem que torni aviat, eh, Foix?
Bé, sí, segur.
Bueno, molt bé. Que vagi bé, adéu-siau.
Adéu.
We go. I amb aquesta cançó dels pingüinos de Madagascar que ens ha facilitat... Saps que jo no sabia que aquesta cançó era dels pingüinos de Madagascar.
Ja, és com de carnaval.
I no canten en català. Ai, en català.
No, és que no són catalans, els pingüins no parlen, de Madagascar.
No parlen en anglès, fan uiga-uiga i ja està. No tenen un llenguatge.
Deu ser madagascareny.
Segur que és. Antananananaribo. És moltes vegades. Tampoc sé on és. Marxem. Demà tornem, com sempre, més i millor. Que vagi bé. Adéu-siau.
Adéu.